El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia, un dia més des del matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem parlant de la campanya de floració d'Aitona, que ja comença i espera rebre aquest any molts turistes i molts visitants. I parlem ara de la nova campanya de floració a Aitona, que es diu Aitona en Flor, i enguany incorpora novetats com, per exemple, l'experiència Premium, de passar una nit entre fruiters per poder contemplar el cel estrellat i degustacions de productes locals. Les primeres visites als camps florits de préssecs i nectarines d'aquest punt del Segrià comencen a principis del març i novament s'espera que vinguin milers de visitants per veure l'espectacle de la floració que converteix, com ells mateixos diuen, en un mar de rosa als camps de cultiu. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquesta experiència i el que poden viure tothom, tots els turistes que vagin en aquests moments a Aitona, en parlem amb la tècnica del turisme, la Bea. Bea, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem sobre el tema del turisme, perquè com és passar una nit entre els boscos aquests, entre els camps florits, en aquest cas d'Aitona? Com és aquesta experiència?
Bueno, l'experiència Premium que presentem aquest any, val, el que fem és un servei a la carta i, per tant, la persona que reserva aquesta experiència, el que té és el gaudi durant... bàsicament el que vam presentar és unes hores, o bé a partir de la posta de sol o bé a la sortida del sol, on nosaltres oferim una ampolla de cava i oferim també una degustació de productes locals. Dels productors locals que tenim nosaltres aquí a Aitona. Llavors, en funció del que acabem parlant amb les persones que contractin l'experiència, doncs s'allarga més o s'allarga menys. És una activitat que la farem itinerant, és a dir, no és una cosa fixa en un lloc, sinó que en funció, perquè depenem sempre de la climatologia i de la flor, anirem doncs, per diferents camps doncs, per poder gaudir millor d'aquesta experiència.
Mm-hmm. Ja fa molts anys, no?, que Aitona aprofita aquest espectacle de la floració per atraure visitants d'arreu del món, no? Ho heu aprofitat ja des de fa molts anys com un com una senyal d'atracció cap a tots aquests turistes.
Sí, de fet la idea sorgeix cap al 2011, on l'alcaldessa del poble doncs té aquesta iniciativa o aquesta idea de poder atraure visitants, però també perquè tinguin aquest gaudi aquests visitants, no? Tenim un paisatge preciós i dèiem, podem compartir-lo, no? I, per tant, que la gent vingui no només a veure la floració, sinó també a entendre què és el que fa la pagesia, com treballa en aquest producte de proximitat i què és el que arriba a les seves taules, no? O com pot arribar a les seves taules. I, per tant, l'explicació que fan els pagesos d'aquest cicle de l'arbre també té una part molt important en aquesta experiència, no? En aquesta visita. De fet, totes les experiències que fem de les rutes als camps florits incorporen aquesta visió del propi pagès que ens fa de guia doncs, per explicar als visitants doncs, que estem a la producció integrada, que cada vegada doncs, el rec a gota a gota i, per tant, fugint del rec a manta, perquè, clar, i a més aquest any, no?, amb el tema sequera, són coses molt importants que hem de traslladar també als nostres visitants.
Exacte. I quins són els visitants, els turistes que més venen a visitar Aitona en aquesta campanya de floració? De quins països els trobem?
Doncs nosaltres tenim ja en els últims dos anys tenim un grup de californians, per exemple, que venen a visitar Catalunya 3 o 4 dies i un dels dies sempre venen a la floració. Hem tingut grups de japonesos, és veritat que tenim, la majoria és de territori de català. Uh-huh. Cada vegada ens demanen més visites també des del País Basc o des de l'Aragó. Aquest any, per exemple, estem notant, no?, aquestes visites que ens venen d'aquestes zones de la resta d'Espanya. I també tenim alguns coreans que van començar l'any passat i també ens demanen doncs, el poder visitar els camps en flor.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, californians, coreans, de tot arreu, no?
Sí que és cert,
sí que és cert que l'èxit d'aquesta floració s'ha popularitzat encara molt més a través de les xarxes socials, no? I de les imatges que la gent penjava quan venia a Aitona, no? Això ha ajudat molt en part a tots aquests anys cap aquí?
De les xarxes jo sempre hem d'agafar la part positiva, no? I és veritat que funcionen molt bé. Puntualment, i sobretot, com que la gent en té moltes ganes, doncs ens trobem que a pocs dies de començar o de tenir els camps en flor, les persones pengen les seves experiències d'altres anys, no? I això de vegades porta a confondre doncs, que ja està tal com ho vam veure l'any passat. I, per tant, sempre recomanem que truquin a l'Ajuntament, que truquin a Fruiturisme, per saber en quin estat ens trobem exactament, no? Uh-huh. Són paisatges molt bonics, la gent les vol compartir, i estem encantats que ho puguin compartir, que els puguin etiquetar, i això ens agrada molt, però també és veritat que hem de tenir aquesta prudència de quan a mitjans de febrer es comencen a penjar doncs aquests camps que vam viure l'any passat, doncs tenir la prudència de verificar que sigui el moment actual, perquè també ens hem trobat visitants que la setmana passada van venir i l'anterior, i després no troben encara aquests camps en flor, no? Per tant, són molt bones les xarxes, evidentment, ens han ajudat molt a situar-nos també al món, és cert, hem de tractar-les amb aquesta prudència, no? Uh-huh. De saber exactament quins són els millors moments o quins són els millors dies. Cada any, precisament per aquesta climatologia, doncs varien, no?, les dades d'inici i de finalització de la campanya.
Exacte, exacte. I, de fet, parlant d'això, que encara potser no era la floració en aquell moment quan venien els turistes, també un dels objectius que teniu és poder arribar a desestacionalitzar aquesta proposta turística i que també us visitin, per exemple, a la tardor, quan cauen les fulles als arbres i quan no és el moment exacte de la floració, no? Voleu com ampliar-ho més enllà i que també vinguin a veure altres coses.
Sí, de fet el cicle de l'arbre no s'atura, no té ni dissabtes ni diumenges, no? És el que diuen també els nostres pagesos. Per l'estiu, per exemple, que estem treballant ja en diferents collites, aquest any no només la gent podrà venir a collir préstecs, sinó també cirera, figa, o a veure quin és el procés de les nous, perquè tenim també productors que treballen a aquests fruits, però també la tardor, no? El paisatge de tardor, per a la desestacionalització és paisatge i és collites, també, no? Uh-huh. I per tant tenim diferents varietats i per tant volem també fomentar els diferents cultius i els diferents productes que ofereix en aquest cas Aitona.
Exacte. En aquests moments ja hi ha caps de setmana que heu hagut de penjar el cartell de complert, no? De que ja no queden entrades, ja no queden llocs per poder venir. I una de les coses que feu, i ho fèieu també altres temporades, per exemple, eren els vols amb globus, no? Això crida especialment l'atenció. Hi ha gent que s'aventura a fer-ho?
Hi ha gent, de fet, normalment sempre hi ha un cap de setmana que és més bo, no sé, ara no sé dir si serà el 9 o el 10, o el 16 o el 17, amb el tema vols, perquè amb el tema globus el que depèn és del vent que pugui fer, no? I per tant no és aconsellable un dia que faci vent, i en això també, en aquest cas, l'empresa que bàsicament està treballant els globus per aquí, el que fa és això, no? També sempre evitar aquesta prudència. Tu pots reservar un vol, però també és aconsellable saber quines seran les condicions climatològiques d'aquell dia, no? Perquè el vent no és bo per fer aquesta sortida. Però sí, l'any passat vam tenir el segon o el tercer, no recordo ara, doncs diversos globus volant per aquí, i és una experiència molt bonica. Si vols veure una mica la floració des de l'aire, no?
Exacte, exacte. I no només això, sinó també degustacions, no? Per exemple, vi, vermut, i també s'incorpora una campanya de maridatges d'olis, que al final doncs, sempre agrada, no? Venir de turisme i alhora doncs, atipar-te i menjar i provar mil coses, no?
Aquest any la veritat és que tenim la sort de comptar amb la col·laboració del celler de Raïmat, que de seguida es va abocar una mica en poder fer coses de manera conjunta, i d'aquí va sortir aquesta idea del maridatge de vins que farem amb productes locals i també del seu vermut, el polvorí, que també degustarem doncs, dos dies, en aquest cas, el cap de setmana del 9 i 10, per també maridat amb productes locals. I també l'oli, també som terra d'oli, i per tant també de la mà d'Aitona Gourmet, als seus camps, doncs també fan aquests tastos d'oli.
Mm-hmm. Doncs a omplir la panxa, a provar totes aquestes coses que teniu per aquí i després a pujar en globus, a dormir als camps de floració amb aquesta experiència prèmium. Bueno, ho tenim tot al complet, ja està claríssim, teniu tota l'experiència sencera per poder-la fer aquí a Aitona i nosaltres, doncs, amb moltíssimes ganes de visitar-vos. Bé, a Tècnica de Turisme, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos.
Moltes gràcies, us esperem a Aitona.
Gràcies. I ara parlem de transport perquè Elite Taxi ha aconseguit un acord polític amb Esquerra Republicana, Junts, PSC i la CUP per exigir un nivell mínim de B2 de català a taxistes i VTCs després de que l'organització hagués admès que gran part del sector ni tan sols és capaç d'entendre ni parlar la llengua. Una mesura amb la que no estan d'acord les VTCs tradicionals, que la critiquen i la veuen com a discriminatòria i innecessària. Sobre el tema, perquè ens expliquin si estan a favor o en contra, en parlem amb Luis Berbel, president del Sindicat del Taxi de Catalunya. Luis, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest acord polític del que estem parlant tots aquests dies, perquè una de les coses que s'ha reclamat és que les proves d'accés a taxistes doncs siguin, en aquest cas també, tenint en compte el català, no? Que tinguin aquest nivell B2 a partir d'ara i que doncs es puguin defensar, diguem, amb tots dos idiomes, no?
Bé, aquest és l'acord polític del qual nosaltres no hem participat, eh? Hem participat des de l'inici, llavors també l'he deixat clar. Nosaltres no hem participat en aquesta negociació. Es van comunicar que si volíem participar en la reunió que es va mantenir amb els grups polítics, però ja estava tot fet, i pel qual nosaltres no hem entrat perquè no estem en la discussió des de l'inici. Això que quede clar, i clar no? en aquest tema. Per un altre costat, és actualment hem d'explicar la situació. El que es demana avui en dia és un certificat per a les persones que no tenen la llengua hispana. Se li demana el B1 d'una de les dues llengües oficials de Catalunya, que és o bé el castellà o bé el català, i després de la segona llengua es demana el A2. Aquesta és la situació actual. Nosaltres el que sí que entenem és que qualsevol persona, tant sigui qualsevol persona que sigui usuària del taxi, ha de poder parlar la seva llengua, ja sigui el català o el castellà, perfectament, i el conductor ha d'entendre i poder expressar-se en la mateixa llengua de forma clara i evident, perquè estem prestant un servei públic. A partir d'aquí, això és el que nosaltres diem. És a dir, nosaltres, com he pogut dir al començament, no hem participat en aquesta negociació, llavors nosaltres quedem exents de qualsevol tema en aquest sentit. És a dir, no quedem exents en el tema de que sí que s'ha d'expressar qualsevol persona en la seva llengua de forma clara i el conductor ha d'entendre'l i poder tenir una conversa amb l'usuari. Això és ineludible.
Creieu, doncs, que incentivar, per exemple, seria una opció correcta, no? Però, en canvi, obligar o sancionar, en aquest cas, doncs seria dolent, que no s'hauria de fer? O esteu a favor de que realment aquest nivell s'hagi d'exigir?
Bueno, jo penso que el nivell de català que s'està demanant actualment és insuficient. No sé si el correcte és el B2 o no, però sí que és insuficient el que s'està demanant en l'actualitat. És un A2, perquè l'A2 es demana tant a les persones que són estrangeres, en el sentit que no tenen la llengua hispana, com a aquells que tenen la llengua hispana, que ja no han de portar cap certificat de castellà, perquè ja ho té, de per se, sinó que es demana l'A2. Jo crec que l'A2 és insuficient. No sé si hem d'arribar al B2 o no, però sí que és insuficient el que actualment tenim, que és l'A2. Jo penso que a partir del B1 sí que seria un mínim.
I creieu que en aquests moments realment és un dels problemes que ha d'afrontar el sector del taxi, que és un problema de primera magnitud, aquesta qüestió del català o de castellà, o que s'haurien de millorar abans altres coses?
Pues s'ha de millorar, també s'ha de tenir en compte que des de l'examen que és el primer que s'ha fet aquest any, sí que es demana una prova lingüística, que són 10 preguntes i de les quals has de acertar 6. És una prova lingüística tant de llengua castellana com de llengua catalana, i has de provar 6, que és el bloc tercer, és a dir, l'examen de taxista està format per tres blocs, l'1, el 2 i el 3. L'1 i el 2 són de circulació, de coneixement de la ciutat, i l'altre és fonamentalment de normativa i legislació que n'hi ha sobre el taxi. I el bloc 3 és el bloc 3 d'idiomes. Si no aproves el bloc 3, encara que hagis aprovat l'1 i el 2, no et dona la credencial. És un element fonamental. S'està treballant en aquest tema. És fonamental que el taxi tingui el taxi, s'ha de comunicar perfectament en les dues llengües amb l'usuari, que al final és el que es dona de menjar cada dia, que és l'usuari. Llavors sí que hem de perfeccionar en el tema de la formació i sobretot en el tema de les llengües. No pot ser que un taxista, perquè un usuari li demani anar a un cafè determinat de la ciutat, i li doni el navegador perquè li posi l'adreça en el navegador. Això és inconcebible. Llavors sí que hem de millorar més en aquesta qualitat. També és veritat que els conductors del VTC han de tenir la mateixa formació i també han de tenir una credencial, perquè al final també estan prestant un servei al públic i han de tenir les mateixes condicions que té un taxista.
Mm-hmm. I en aquests moments... Sí, digue'm.
No, que el problema de la llengua no és el fonamental. El problema de la UTC és el tema del compliment de la normativa que tenen i que no compleixen en cap moment. Aquest és el problema. És a dir, el nivell d'incompliments per part dels conductors i dels vehicles UTC és enorme, és grandíssim, i llavors, clar, cada vegada s'ha de tenir un més requeriment. A més, perquè les UTCs sempre s'ha tingut que era un servei totalment diferenciat del que el taxi. No es pot comparar un taxi com una UTC, que és el que al final és el que nosaltres reivindiquem des del sector del taxi. Mm-hmm. Ells són una cosa, nosaltres una altra. Nosaltres tenim unes tarifes que estan normalitzades i que compleixen amb el ser aprovades per l'Ajuntament i per la Generalitat, i ells les tarifes les tenen lliures. Ells no tenen obligació de servir, nosaltres tenim obligació de servir. Són sectors diferents i llavors han de tenir aquesta diferenciació, i s'ha de mantenir aquesta diferenciació, que és el que nosaltres estem reclamant a les administracions.
Uh-huh. I com està actualment? Ara parlem de les VTCs. Com està aquest frec a frec que teniu? Encara estan presents aquests problemes?
Pues sí, nosaltres tenim problemes perquè els serveis de VTC, sobretot en el tema de les normatives, tenim una sentència del Tribunal Suprem que ha agafat les opinions i la sentència del Tribunal Europeu en què diu que l'1 a 30, que és la proporció que existeix entre taxis i VTCs, s'ha de entendre d'una altra manera, no com ara mateix estava establerta, que era simplement una proporció. El Tribunal Europeu va dir en el seu dia, i s'ha acollit a aquestes premisses del Tribunal Europeu al Tribunal Suprem, la qual diu que la proporció s'ha de mantenir a partir d'altres conceptes com les mediambientals i també la congestió del trànsit. Llavors, cada vegada que hi ha alguna modificació o alguna alteració en el tema de la normativa, com és a través de les sentències que hi ha als tribunals, al final el sector queda afectat. Ara apareixen, perquè com ha hagut aquesta interpretació de l'1.30, ara ens han posat a la sobre 1.332 UTCs que apareixen sense que fins ara estiguessin. És a dir, a les grans empreses aquestes de BTCs van recorrint totes les normatives que existeixen i al final el que ells volen és menjar-se el mercat del taxi i fer desaparèixer el taxi, cosa que nosaltres lluitarem perquè no sigui així.
I què és el que hauria de passar d'ara en endavant per tal de que es millorés tota aquesta situació?
Bueno, ara estan en debat el que és una nova normativa que s'està treballant és fer una nova llei del taxi, en la qual que queden reglamentats tant els serveis del taxi com els serveis de les BTPs, com ara una nova figura que vol crear la Generalitat de Catalunya, que és la BTP de Gran Turisme. I aquí estem una mica. És a dir, les BTPs s'han d'acotar en cort, per dir-ho d'alguna manera, perquè normalment, i és el que està passant, i els números així ho reflexen, que se salten la normativa cada vegada que poden, i estan oberts molts clients. I a més perquè són mercats diferents, i nosaltres el que volem és que tot això es reguli. S'ha de regular també el tema de les plataformes. Hi ha plataformes que estan treballant en el món del taxi, com algunes companyies, com el Finau, en el qual al final el que volen és el monopoli del sector, tant el monopoli del sector del taxi com el monopoli a nivell d'usuaris. I això va, en primer lloc, va en detriment del propi taxista, perquè al final els taxistes seran els claus d'aquestes plataformes, perquè ara actualment estan pagant a les plataformes el 15% de la facturació d'un servei, i això anirà en increment. I després també serà l'usuari, perquè l'usuari serà que al final també pagarà tot aquesta forma de treballar que té les plataformes. Actualment a Barcelona no paguen pel servei els usuaris, només paguen els taxistes, però en la resta d'Espanya ja està pagant. Per un costat està pagant el taxista, per un altre lloc està pagant l'usuari per uns serveis que determinen que són d'alta demanda o que són uns algoritmes que ells tenen, que ningú regula, i que ells poden determinar si un servei pot ser d'alta demanda o no, i llavors pues, li cobren un percentatge també a l'usuari del servei que donen. Aquí a Barcelona està paralitzat perquè ja estan els tribunals, i bueno, això, i sempre les plataformes el que volen, igual que les BTCs, les grans companyies de BTCs, pues el que volen és saltar-se la normativa i fer la seva pel seu compte. I això és que nosaltres que no volem. O sigui, és segur el sector que existeixen les BTCs que han d'existir i res més.
Doncs veurem com avança la situació, què és el que passa amb aquests preus, amb aquesta situació, amb aquest frec-a-frec entre les BTCs, i també veure finalment com acaba el tema d'aquest B2 de català, tant per taxistes com per BTCs. Estarem pendents, Luis Berbel, president del Sindicat del Taxi de Catalunya, i seguirem en contacte a veure què és el que passa i a veure què és el que ens expliqueu també. Moltíssimes gràcies.
Molt bé. D'acord, gràcies a vosaltres.
Sí. I de seguida parlem de les cases Ronald McDonald que cuiden pacients amb diverses malalties. Avui volem parlar amb ells perquè ens expliqui de primera mà quina és la seva feina.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. ¿Sueñas con los goles de tu equipo?
¡Para el Atleti Bilbao! ¡En un córner! ¡Primer palo! ¡Gol! ¡Gol del Atleti! ¡Modric! ¡Chuta! ¡Modric! ¡Gol! 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 ¡Carlos Vinicio se encuentra la pelota para el Chimi! ¡Lo deja solo dentro del área! ¡Chimi! ¡El Chimi!
Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este domingo, Atlético de Madrid, Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
Hay alineación de los colchoneros, Ruiz.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
3, 2, 1, 0.
En el día de su cumpleaños.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
13 rinde homenaje a uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno.
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia.
Vamos, que están empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molts de vosaltres coneixereu les cases Ronald McDonald, que estan a diferents punts d'Espanya, i avui volem conèixer exactament què és el que fan i com cuiden els seus pacients. Amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil, que se celebra cada mes de febrer, la Fundació Infantil Ronald McDonald ha volgut parlar de les últimes xifres que hi ha al respecte. Les cases Ronald McDonald d'Espanya ofereixen estada gratuïta a famílies amb fills que reben tractament de llarga durada a hospitals lluny de casa seva i van acollir el 2023 més de 300 menors diagnosticats de càncer, un fet que suposa un 27% del total de pacients allotjats durant un any. Avui volem parlar sobre el tema perquè ens expliqui la seva història amb el José Antonio García, que es el director de la Fundación. José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de casos que desgraciadamente se dan en el día a día, en la sociedad, y vosotros con las casas Ronald McDonald dais este espacio, dais este cobijo a los pacientes y también a sus familias, ¿no?
Así es, o sea, desde la Fundación Infantil Ronald McDonald lo que hacemos es construir estas casas Ronald McDonald. Aparte, además, también tenemos las salas familiares. Pero específicamente en las casas lo que hacemos es alojar de forma totalmente gratuita a familias que se tienen que desplazar desde sus orígenes a los hospitales de la sanidad pública de referencia, es decir, donde pueden ser tratadas esas enfermedades graves o de larga duración que tienen sus hijos.
Uh-huh.
Y efectivamente, el año pasado, más o menos el 27% de las familias que se alojaron en las 5 casas que tenemos abiertas actualmente eran familias cuyos hijos se tenían que someter a un tratamiento oncológico.
Uh-huh. Porque aparte de pacientes con cáncer, en este caso cáncer infantil con estos niños, ¿qué tipo de pacientes hay más? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que hay en estas casas?
Pues cualquier enfermedad por la que se tenga que desplazar un niño a ser visto por un especialista en un hospital, ya digo, de referencia, son bienvenidas las familias a estas casas. Es decir, habitualmente el problema más grave es el oncológico, que tiene ese porcentaje que antes hemos comentado, pero también hay por temas relacionados con neonatología, es decir, familias que tienen niños prematuros, pues también pueden alojarse en nuestras casas durante el tiempo que dure la recuperación de su hijo prematuro. Pero también hay cardiopatías, traumatologías, trastornos de la alimentación, psiquiatría, cualquier especialidad en la que se vea inmerso una enfermedad de un niño.
Uh-huh. Imagino que hay muchísimos voluntarios que trabajan en la fundación, que dan su vida prácticamente para el cuidado de estos pacientes, de estos niños, y también para hacerles más amena la estancia, ¿no?
Así es decir, los voluntarios de la fundación, pues la verdad es que son el corazón de esta organización, porque si no sería imposible llevar a cabo un trabajo en el que tenemos que estar dedicados 24 horas al día. Entonces, para que nos hagamos una idea, aproximadamente hay unos 170 voluntarios en las 5 casas que tenemos en a lo largo de la geografía nacional y en las 4 salas familiares. Es decir, ellos lo que hacen es que todas las tardes, coordinados por nuestra responsable de voluntariado, hay actividades de lúdicas, de ocio, tiempo libre, para que los niños, incluso también sus padres, se puedan evadir de la situación que están atravesando. O sea, que los voluntarios para nosotros es una pieza fundamental.
Uh-huh. Y hablamos de los pacientes, pero también de las familias, como ahora comentaba, ¿no? Es muy importante también para las familias tener este soporte, tener este ánimo, ¿no?, por parte de los profesionales que estáis allí, y sobre todo dar esta esperanza, ¿no?, quizás porque al final, en algún momento, seguro que se les va, en algún momento se deben venir abajo, y en estos casos que vosotros estéis ahí, debe ser muy importante para ellos, ¿no?
Claro, sobre todo cuando son los primeros días en los que empiezan a conocer que la enfermedad del hijo es grave. Uh-huh. Simplemente cuando se desplazan ya a un hospital de referencia que no está en su ciudad o en la provincia en la que ellos viven, pues en principio no conocen el tiempo que van a tener que estar con este niño para que se recupere, además en una ciudad totalmente diferente. El hecho de que nuestra gente les acoja y las propias familias que están en las casas cuando entra una familia nueva, pues son su fundamental punto de apoyo. Es decir, ahí es donde se hace el primer tratamiento psicológico. Es muy importante, además, que el niño esté cerca de la familia durante la enfermedad, porque se recuperan antes. De hecho, hay mucha gente que dice que las casas Ronald McDonald curan. Lo que hacen realmente es curar anticipadamente la enfermedad del niño. Uh-huh. Las familias, además, sus padres tienen muchísimo más tiempo para dedicarse realmente a sus hijos. Además, participan activamente en las decisiones que deben de tomar los médicos, mientras que si estuvieran con un problema económico porque están teniendo que alquilar un piso o que reservar un hotel, pues están pensando en muchísimas más cosas. Aquí es todo lo que lo damos resuelto. Piensa exclusivamente en las necesidades de tu hijo.
Claro. ¿Qué requisitos hay que tener para poder acceder a estas casas? ¿Hay algún requisito económico necesario pues para demostrar que esta familia no puede alojarse en otro sitio o no?
Bueno, en principio esa información la manejan siempre desde el hospital. Es decir, para que una persona tenga acceso a una casa Ronald McDonald tiene que dárselo la trabajadora social del hospital. Uh-huh. Ellas conocen pues la situación económica de la familia, la situación social, si hay algún problema interno, y son las que, en base a unos parámetros que habitualmente están relacionados con la distancia de la familia o incluso si la familia con el niño enfermo tiene que venir con su hermano sano, porque hay veces que las familias no pueden dejar al resto de sus hermanos con nadie y tienen también que desplazarse a nuestras casas. Realmente los requisitos ya más internos los conocen del propio hospital y por esa parte nosotros en ese sentido nos sentimos muy arropados, porque la gente, las familias que son derivadas de los hospitales a nuestras casas, sabemos que vienen con todas las garantías del personal sanitario.
Claro. ¿Y estas casas dónde están? Hay varias, ¿no? En España has comentado que hay varias. ¿En qué ciudades concretamente?
Pues están en Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y en Madrid. Uh-huh. Justo donde están, pues se pueden decir, los hospitales de referencia y sobre todo de referencia pediátrica, que es donde nosotros podemos llegar a construir una casa, ¿no? Entonces aquí lo que solemos hacer es, por una parte, solicitar a la administración pública que corresponda un espacio que esté muy cerca del hospital para que nosotros podamos ahí construir la casa Ronald McDonald y así el desplazamiento desde la casa al hospital pues sea el menor posible. O sea, que actualmente estamos en esas 5 capitales.
Uh-huh. Y claro, no lo sé si, por ejemplo, en las casas hay convivencia quizás entre unos pacientes y otros y entre unas familias y otras. Supongo que hacer piña, ¿no?, en este sentido, y contar la historia de uno y la historia del otro también debe ayudar a todas ellas, ¿no?
Eso es muy importante, porque cuando llegan, claro, cada familia, tenemos de pensar que piensan que esto les ha pasado a ellos, que son los únicos, que por qué les ha tenido que pasar a ellos, cuando encuentran que hay otras familias con una situación similar. La enfermedad quizás del menor sea diferente a la que le ha llevado a esta familia, ¿no?, a la casa, pero es ahí donde se hace esa
vínculo,
primera acogida,
claro.
Aparte, lógicamente, de la acogida de nuestro personal y de los voluntarios, lo que ellos van a ver es que están conviviendo con otras familias, y ahí, fundamentalmente, la cocina es la zona donde realmente se conocen. Las cocinas que tienen estas casas son cocinas muy grandes, y ya es donde realmente pues cada familia cuenta su situación, y el resto pues les dan asesoramiento y les dan esperanzas de que, bueno, ellos empezaron con la misma situación y todo está saliendo adelante.
Uh-huh. Y habéis podido, supongo, a lo largo de estos años ver y conocer historias de algún niño enfermo que después se haya curado y que haya vuelto a veros, en este caso, y a daros las gracias o a contaros cómo está.
Sí, bueno, testimonios hay muchísimos, porque realmente hay que considerar que nosotros las casas las denominamos que es un hogar fuera del hogar, y esto es porque las propias familias te lo dicen, es decir, oye, me he sentido pues como si estuviera en mi casa, pues a muchos kilómetros de distancia, atravesando una situación muy complicada. Ha habido familias que cuando se marchan siempre nos preguntan que cómo pueden ayudar a la fundación, ¿no? Y les respondemos diciendo, bueno, pues cuando vengas a consulta o cuando vengas al médico otra vez, pásate por aquí y nos dices cómo está tu hijo o tu hija. Es decir, ha habido niños que incluso les daban el alta hospitalaria y no se querían marchar. Sí. Porque también hay que considerar que hay veces que a lo mejor en la casa donde ellos están viviendo no reúne las condiciones que reúne una casa Ronald McDonald, con lo cual, viendo la situación que están atravesando, viendo que además han hecho amigos y que las propias familias pues al final hacen piña y entre ellos, pues, claro, se producen luego grupos también de familias, pues hay gente que... Me estoy recordando una niña en concreto que después de más de un año de estar alojada, hay que considerar que la estancia media en una casa son de 30 días. Si una niña o un niño se pasa más de un año, es que lo estaba pasando realmente mal. Uh-huh. Pues después de pasar más de un año, no se quería marchar de la casa. Era una cosa...
Imagínate.
Era una niña... Era pequeñita. Bueno, no llegaba a ser todavía una niña adolescente, pero será el testimonio, ya digo...
Era su casa, muy, al final.
Igual.
Sí, sí.
Era su casa. Y como son tan pequeños, pues hay veces que viven casi más tiempo el periodo de enfermedad en una casa ajena, como es la casa Ronald McDonald, que en su propia casa.
Claro.
Pues bueno, se dan testimonio, y luego hay gente que a lo mejor también ha recaído en su enfermedad y ha tenido que volver años después, pues vuelven con otra cara, dicen, bueno, pues oye, tengo que volver otra vez a un tratamiento, pero sé que vuelvo a estar en un sitio que me gustó desde el principio.
Y que lo conocen, claro.
Y que lo conocen perfectamente. O sea, uh-huh, que en ese sentido, testimonios es una de las cosas que más tenemos, y es también, por otra parte, lo que más llena a la gente que está trabajando, tanto a los voluntarios como al propio empleado de la fundación.
Claro. Pues José Antonio García, director de la Fundación Ronald McDonald, muchísimas gracias por hablar con nosotros, pero sobre todo por el trabajo que hacéis y para dar esta ilusión y esta esperanza a los niños que se alojan en vuestras casas. Y que al final es lo que comentas, la hacen sus hogares, se convierten en sus hogares y les hacéis un poquito más amena esta estancia fuera y lejos de su hogar común y normal de toda la vida, y tanto a ellos como a sus familias, pues les hacéis un poquito más fácil esta enfermedad. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos las historias.
Muchísimas gracias a vosotros en nombre de la Fundación Infantil Ronald McDonald.
Gracias. I atenció, perquè augmenten per segon any consecutiu les actuacions de control de plagues d'arrossegadors, paneroles, xitxes i ocells, especialment a grans ciutats i a l'àrea metropolitana. Segons una enquesta de l'Associació de Professionals de Desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, ADEPAP, les plagues cada cop són menys estacionals i més globals, i l'increment d'enguany s'explicaria, entre altres coses, per la sequera persistent. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en volem parlar amb el vicepresident i portaveu de DEPAP, l'Andreu García. Andreu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que un dels motius principals és la sequera persistent, però també n'hi ha d'altres, no?
Sí, exacte. De fet, en funció de cada tipus de plaga, estaríem parlant de que tenim diferents factors que estan influint en el, en aquest augment del que parlem.
Uh-huh. Per exemple, quins serien?
Doncs, bé, òbviament el canvi climàtic que estem sofrint a nivell global, l'augment generalitzat de les temperatures influeix en els cicles vitals d'aquests animals i els rosegadors, els insectes, als que anomenem plaga, i per tant els altera en molts casos incrementant la seva tasa reproductiva i fent que hi hagi més problemes.
Mm-hmm. Clar, s'han intensificat les actuacions de control de plagues, s'han portat a terme una altra vegada mètodes per tal d'evitar-les el més possible, no? el major... no sé, amb major mesura, no? Per tal de que no les tinguem entre nosaltres tan aviat. Però clar, què és el que s'està fent exactament?
Clar, hi ha una cosa que cal deixar clara. Això, aquestes dades en les que treballem parteixen d'una enquesta que hem fet als nostres associats. Per tant, els nostres associats treballen a diferents indrets de Catalunya, a àmbits públics, a àmbits privats. Per tant, el fet de que s'ha augmentat pràcticament tots els tipus d'actuacions significa que bueno, hi ha més serveis, que hi ha més queixes, tant ciutadanes en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, i per tant que estem veient que pot ser un indicador de que hi ha més problemàtica de plagues, però també és un indicador de que la ciutadania i els diferents estaments que reclamen aquests serveis també entenem que estan més sensibilitzats i que reclamen més l'actuació professional del sector del control de plagues. Ara mateix el que estem tenint un hivern, com tots sabem, un hivern molt tou, és un hivern que no està fent massa fred, i per tant dintre de poc entrem ja en primavera, haurem de començar a fer els tractaments pertinents de caràcter preventiu sobretot per a insectes, no? Per a paneroles en les xarxes de clavegram que dels diferents municipis, de cara a previndre que a l'estiu la proliferació siga major.
Uh-huh. I quins són aquests controls, aquestes prevencions? Com ho feu?
Doncs en l'àmbit públic estaríem parlant de tots els treballs que inclouen la xarxa de clavegram pública, val? Tot i que també caldria reforçar, i és un missatge cap a la ciutadania, tots aquells treballs que es fan en les xarxes de clavegram privades, perquè al final estem parlant de que la problemàtica que hi ha a la xarxa de clavegram, ja sigui de rosegadors o de paneroles, és una problemàtica pública o privada, i com sabem les plagues no entenen de límits públics o privats. Aleshores, l'espai públic ha de reforçar les seues actuacions, però també ha de fer-ho la ciutadania a través dels espais privatius on l'administració pública no pot arribar. Uh-huh. Aleshores, aquestes actuacions es basen en realitzar tractaments a la xarxa clavegram, tractaments que tenen una certa residualitat, que això significa que perduren el temps i fan que no sols acabes amb les poblacions de paneroles que hi ha en aquell espai en aquell moment, sinó que hi ha una duració en el temps, una perduració en el temps que fa que paneroles de dintre d'uns mesos també puguin ser afectades per aquest producte i no proliferin.
Clar, ara parlem, no, de les grans ciutats, no, que normalment són les més perjudicades en aquest aspecte, però realment a quines zones és més freqüent que ara que augmenten aquest control d'actuacions, no? I en consonància, doncs, comencen a aparèixer un altre cop totes aquestes paneroles, plagues i de més. Clar, quines són les zones més perjudicades en aquest aspecte? Barcelona, per exemple, les grans ciutats, també hi ha pobles on són comunes. Més o menys, a quins llocs les trobem?
A veure, hi ha molts factors que influeixen, com he dit abans, en la proliferació de les poblacions d'animals plaga, d'organismes nocius, que diríem. Hi ha una que aquests animals, en general, s'anomenen animals sinantròpics. Sinantropia vol dir que són animals que aprofiten el creixement poblacional humà i les estructures creades pels humans per a proliferar ells. Aleshores, en aquest sentit, és comprensible que aquells llocs que concentren més població humana van a tindre més problemes de plagues en línies generals. Per tant, les grans ciutats com Barcelona, com Madrid, com València, són ciutats que acostumen a tindre moltes més problemàtiques de control de plagues. Aquest és un dels aspectes més importants. De fet, hi ha estudis, hi ha bibliografia científica que recolza aquesta consideració de que la població humana, la densitat de població humana va associada a una densitat de població esplaga. Aquest és un. També tenim un tema de temperatures i de caràcters mediambientals. La proximitat a la platja també tenim la sensació de que influeix. Aquelles poblacions costaneres acostumen a tindre més problemàtica. De fet, en alguns casos hi ha poblacions de l'interior de la península, per exemple, que no tenen certes problemàtiques o inclús no tenen certs insectes plaga que sí que estan a la costa, per exemple.
Mm-hmm. Clar. Clar, clar. I com a persones ja particulars, no? Independentment de fer-ho en general, no? A les ciutats, què és el que podem fer per evitar ser, doncs, víctimes d'aquests rosegadors, d'aquestes paneroles, per exemple, a casa nostra, què és el que podem fer per tal d'evitar-les?
Clar, això és interessant, perquè al final les plagues són éssers vius i necessiten el mateix que qualsevol ésser viu, que és un lloc on refugiar-se, aliment i aigua. Aleshores, el comportament cívic a l'espai públic i també a l'interior de les nostres cases és fonamental per evitar la proliferació. Una bona gestió de residus i un bon ús de l'espai públic per a no deixar desperdicis ni restes de menjar, gestionar el residu adequadament, tirant-lo dins del contenidor i no deixar-lo fora, fent servir les papereres de l'espai públic. Això és molt important per a tindre l'espai públic net i, per tant, evitar que les plagues que surten del clavegram o de qualsevol altre lloc puguin aprofitar això com un recurs. I a l'interior de casa, si volem que no ens afecte i que no ens entrin plagues, hi ha dos aspectes que podem fer fonamentalment. Un aspecte més preventiu, que seria intentar fer que la nostra casa siga un espai mitjanament hermètic, és a dir, segellar aquells espais que veiem que hi ha si en alguna paret d'algun espai que connecta amb l'interior del mur, o tenim o ficar rivets a sota de les portes per evitar que entri qualsevol insecte per sota la porta. Aquest tipus de mesures com de tancament, de fer tancaments en el nostre espai una mica més segur, són molt importants. Ficar sifons, és important ficar sifons a les aixetes als conductes de la nostra vivenda, perquè sifons tenen una bassa d'aigua que fa que impedeix que el millor passi per allà un insecte. Això es veu molt clar quan, per exemple, quan una instal·lació es queda aturada molt temps i es seca, acostumen a sortir paneroles per allà. Aquesta és la part més preventiva, evitar que entri. Mm-hmm. La part més correctiva és que quan ja tenim un problema en la nostra casa, en una comunitat propietària, o així, prendre accions de forma individual, o sea, ja sigui com a propietari o com a comunitat de veïns, a l'espai privat. Allà on l'administració pública no podrà arribar mai, perquè podem demanar-li a l'administració pública que faci tractaments al clavegram públic, però hi haurà un tram del clavegram que serà privat i ells no podran fer res. I aquí és on hem d'actuar els diferents ciutadans a títol privat, contractant empreses de professionals com les que formen part de la nostra associació per a que portin a terme actuacions. I amb una actuació integrada de l'espai públic a través de l'administració i de l'espai privat a través de les empreses que podem contractar com a ciutadans, segur que millorem la situació.
Uh-huh. A més, en el món dels mosquits, no? Si són també aquests els que venen ara per culpa de la sequera, d'aquest canvi climàtic, i els tenim per aquí, doncs també els mosquits poden provocar malalties, no? Ens poden perjudicar la salut també, i en aquest cas doncs és important controlar-ho, vigilar-ho, ser conscients, no? I agafar precaucions. Clar, en el cas dels mosquits és molt més difícil, no? Perquè no els veiem tant, se'ns fa més difícil, i en aquest aspecte com ho podríem fer? Què és el que podem fer per tal de saber quins són els més perillosos i en aquest cas, doncs, que no ens piquin?
Exacte. Bueno, els mosquits és un paradigma diferent, és un insecte complicat i, a més, com bé dius tu, d'un temps cap aquí, ja fa una dècada aproximadament que tenim aquí a Catalunya el mosquit tigre, que amb aquesta capacitat vectorial que es diu, que és la transmissió de malalties, com el dengue, el zika, el chikungunya, que són malalties importades, però que comencem a tindre alguns casos autòctons a Catalunya. Aleshores, el més important és evitar que proliferin els mosquits. La fase adulta, que són els mosquits que tots coneguem, es complicada de controlar, no es tan fácil, perquè s'amaguen entre la vegetació, s'amaguen en espais per a descansar fins que surten a picar, però sí que és més senzill atacar la seva fase larvària, que és allà on proliferen, val? que són sempre masses d'aigua. Ja siga un invernal, val? Un invernal d'aquests que hi ha a la via pública, o una masseta dels que tenim al nostre jardí, al nostre balcó, o qualsevol espai que acumuli aigua, fins que sigui una fina làmina d'aigua, per a ell és suficient per a posar ous i proliferar. Per tant, és molt important que la ciutadania prengui consciència de als seus espais privats que són que estan oberts al carrer, com és un balcó o un jardí, que intenti que no s'acumuli aigua que no sigui renovada cíclicament, perquè mm-hmm. poden ser focus de mosquits. De fet, es calcula que un percentatge molt elevat dels focus de mosquit tigre, que és el mosquit que està transmitint aquestes malalties, es calcula que un percentatge molt important dels focus de mosquit tigre està en l'àmbit privat. Per tant, l'administració pública pot prendre mesures, però no pot fer-ho tot. Tenim que involucrar-se també els ciutadans en el nostre àmbit privat, i també és cert que en alguns municipis treballen en campanyes de conscienciació, val? Per a conscienciar els ciutadans mitjançant tríptics i altres tipus d'intervencions de com han d'actuar per evitar aquests focus de mosquits.
Mm-hmm. Clar, és complicat poder-ho controlar i no ser víctimes d'aquests mosquits, d'aquestes paneroles, xinxes, rosegadors, tota una varietat que cada cop tenim més aviat, no? Sí que és cert que es fan actuacions com les que esteu fent de control de plagues, però clar, és inevitable al cap i a la fi que amb aquest canvi climàtic i que amb aquesta sequera, entre altres coses, doncs s'apropi encara més la temporada. Tot i així, Andreu, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes senyals, no?, per poder detectar que els tenim aquí, i després també consells per tal de treure'ns-els de sobre i evitar-los. Així que esperem, doncs, no tenir-ne molts aquesta temporada, i que a poc, doncs, puguem eliminar-los. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts descobrim què s'amaga darrere d'un pirateig a internet. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Temporalidad,
paro juvenil,
teletrabajo,
jornada de 4 horas.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Sovint hem d'anar molt amb compte quan naveguem per internet per evitar això que explicarem a continuació. I ara ens preguntem si t'han hackejat alguna vegada un compte a les xarxes socials. Et pregunto això perquè, amb motiu del Dia Internacional del Community Manager, des de l'Agència de Ciberseguretat han publicat unes guies per tal de poder ajudar els usuaris a recuperar els seus comptes hackejats. Sobre el tema i perquè ens doni les claus sobre això, en parlem amb el Tomàs Morem, que és cap de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'agència. Tomàs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, partim de la base de que ens han hackejat un compte. Què és el que es pot fer per tal de recuperar-lo?
Va. El que hem de dir, primer de tot, és que ens hackegin un compte és una cosa que, encara que ho hem sentit moltíssimes vegades, que hi ha comptes que són hackejats, molt sovint no pensem que el nostre pot ser també hackejat, no? I, per tant, el primer desconcert és quins passos hauré de seguir per tal de resoldre-ho, no? Llavors, aquí el que sobta, i és el més habitual que sobta, és que deixes de tenir accés a la compte, perquè la seguretat de la contrasenya ha estat canviada. Hi ha hagut un canvi de contrasenya en el compte que utilitzava habitualment. Això ja fa que la manera d'accedir a la plataforma de la xarxa social corresponent ja no serà un accés com a usuari, sinó serà un accés com a usuari expulsat, com a usuari que ja no sap com entrar. I, per tant, la guia, sobretot, posa o volem donar tranquil·litat, sensació de poder controlar la situació, en quant a que hem de buscar un camí que no és fàcil a vegades de trobar, ens comencem a buscar en un cercador coses, com han creat la compte d'aquesta xarxa, i estem com uns minuts com dubtant exactament de quins passos hem de seguir. No? Per tant, és important situar a l'usuari que li passa això amb ell, particularment, que ho pot resoldre i ha de seguir alguns passos.
Clar, això passa normalment quan els propietaris dels perfils perden l'accés o observen, per exemple, que també s'estan publicant missatges que ells no han escrit o fotografies que no poden controlar, que no han publicat i que sovint doncs, no saben què fer per recuperar-ho, no? En el moment que, per exemple, agafen fotografies teves o escriuen missatges que tu no has escrit, com pots avisar sobre el tema?
Va. Aquí, efectivament, en aquest moment en què intentem dir-li a la nostra plataforma que algú està controlant la nostra informació que teníem internament, bueno, la xarxa social, evidentment, aixeca una denúncia interna per comprovar si hi ha hagut un canvi, diguem-ne, d'usuaris, contrasenyes, correus electrònics en els darrers minuts, hores o dies en què ens hem percatat d'aquest hackeig, no? Evidentment, nosaltres hem perdut control de tota la informació que teníem interna en aquesta xarxa social. I, evidentment, si ens han agafat el compte i teníem moltes imatges en aquest compte perquè estaven publicades, aquestes imatges, tot i que són públiques, de les xarxes socials, també és senzill que qualsevol hacker doncs, les acabi utilitzant per generar un neguit, no? per poder dir, escolta'm, m'estan suplantant o estan utilitzant imatges malament, amb una intenció bueno, de molts tipus, poden ser. Pensem que els hackers no empren les xarxes socials per diferents objectius. L'objectiu principal pot ser que la persona que té el compte tingui molt d'impacte, sigui un influencer, una persona amb molts seguidors, ja sigui una persona del món, podríem dir, d'artístic, o esportiu, polític, o simplement perquè és un influencer de les xarxes, no?
Sí.
Per tant, el sol fet de prendre-li la compte, aquesta persona, el neguit, pot ser un tema de reputació fonamental, pot ser fins i tot un problema econòmic, és a dir, que es viu de les xarxes socials, no? I per tant, voldrà tornar a recuperar-ho, i això, per el que li ha pres la xarxa, moltes vegades ho converteix en una agressió, que podríem dir que és una amenaça, o fins i tot pot arribar a contactar fins i tot el hacker que ens ha pres la compte via correu electrònic, via telèfon, i demanar-nos diners fins i tot per recuperar aquest compte. No? I, per tant, pot ser un aspecte molt més crític a treballar des del punt de vista, podríem dir, de delictiu policial. Però la major part de gent que li passa això, segons aquesta compte, li han pres, però no hi ha aquesta afectació. L'únic tema és que, ostres, m'estan utilitzant imatges meves, estan dient coses que jo no diria mai, no? Per tant, però potser l'impacte és petit, si tenim pocs seguidors. I llavors això també ha de fer pensar que hem de parar aquesta situació perquè genera una petjada digital fraudulenta, és una cosa clar, que nosaltres no escriuríem mai.
Clar. I, per exemple, en quin moment es pot donar el fet de que ens hackegin el compte? Com ens podem adonar de que anem a ser hackejats o com podem evitar, més ben dit, el fet de que ens passi això, de que sigui el nostre compte piratejat? Hi ha algun mecanisme, algun link on no haguem de clicar, per exemple? Ens han d'enviar alguna cosa, com les típiques estafes del dia a dia, o com funciona?
Sí, molt sovint, moltes d'aquestes hackejos de comptes tenen a veure amb un missatge directe, per tant, un missatge que ens envien directament a dins del compte, un DM, es diu, un direct manager, que el que fa és
et fa clicar un enllaç que possiblement, sense adonar-nos, ens està demanant que ens acreditem, que tornem a posar les credencials d'accés. No? I llavors aquest pas, poc habitual, que el nostre compte, la nostra xarxa social, quan estem dins, picant un enllaç, ens torni a demanar les credencials, aquestes credencials no les estem donant a la plataforma de la xarxa social, les estem donant en el que ens vol hackejar perquè ens està estarà rebent de la nostra mà directament al nostre contrasenya. És a dir, li acabarem donant les credencials d'accés al nostre compte. A partir d'aquí, que ja coneix la nostra credencial, la nostra contrasenya, ell podrà fer el que vulgui al nostre compte. Val? Uh-huh. Llavors, aquest enllaç normalment es disfressa d'una enquesta, d'un accés a una plataforma que hi ha alguna cosa que ens pot interessar, a vegades fins i tot ho vesteixen de que és un accés a un criptomoneder. És a dir, algun element que la nostra xafarderia, el nostre interès de saber què hi ha al darrere d'aquest enllaç, bueno, pot més, i per tant acabem fent aquest clic, i en aquest clic se'ns demana donar unes credencials. O bé, i això també hi ha altres tècniques, si això no ho fem en el mòbil, ho fem amb un navegador habitual, doncs tècniques en què acabin capturant una sessió de la pròpia xarxa social, eh? Això pot passar més amb el Facebook, pot passar més amb el LinkedIn, per exemple, que tota la URL que descriu la nostra sessió a vegades també té unes cookies, podria dir, temporals, que permeten accedir al compte sense la credencial, no? Mm-hmm. Però permeten suplantar o permeten acabar prenent control d'aquesta compte, no? Llavors, això són qüestions que les xarxes socials han millorat molt, però normalment som nosaltres involuntàriament qui acabem donant aquest accés al hacker.
Clar. I al final, la guia que heu fet vosaltres, el que preteneu és, doncs, ser aquest suport, no?, quan aquestes persones es troben en aquesta situació, quan sí, han caigut, per exemple, en aquesta trampa, i doncs doneu i detalleu totes les passes a seguir, com abans comentaves. Sí, sí. Què anaves a dir? Digue'm.
No, hi ha dues parts. És una, la preventiva, que aquesta és molt interessant també tenir la recollida, de dir com puc evitar que amb això em passi, no? I per tant, aquesta és la que potser és interessant que es treballi sempre, i nosaltres si no donem consells sobre canviar habitualment comptes d'accés a les xarxes socials, d'implementar fins i tot un doble factor d'autentificació, perquè aquest doble factor d'autentificació, perquè s'expliqui o s'entengui molt bé, si nosaltres veiem que per accedir a casa tenim una clau que té un pany molt lleuger, molt, molt senzill, que ens podrien entrar en qualsevol moment, doncs la similitud en el món físic, clar, a vegades diem, no en tenim prou amb un sol pany, no? Sinó jo hauria de posar en aquesta porta un segon pany que sigui més segur. Si algú té la clau del pany senzill, podrà accedir fàcilment. Però si, a més, no té l'altre pany, no? No té clau de l'altre pany, és molt difícil que pugui accedir. Per tant, quan parlem de hackejos, també és molt important evitar no només basar-se en la contrasenya d'accés, no? I, per tant, parlem d'aquests dobles factors d'autentificació que podem posar a totes les xarxes socials, els podem posar al WhatsApp, els podem posar al correu, els podem posar a molts llocs, ja, que ens permeten no només amb la contrasenya accedeixen a un compte, sinó, a més, amb un element addicional, que pot ser un SMS que ens envia en el moment d'accedir en el mòbil, o bé que anem a buscar un codi dintre d'un programa d'autenticadors, etc. No? Què vol dir això? Que una persona que accedeix al nostre compte per primera vegada, com que no ho fa des del nostre mòbil habitual o des del nostre dispositiu habitual, ho està fent des d'un altre lloc, aquest accés li requerirà. Dirà, escolta'm, vull el doble factor, perquè estàs accedint des d'un lloc poc habitual per aquest compte. No? Com que no tindrà mai aquest doble factor, no podrà accedir. Per tant, no ens podrà hackejar, encara que sàpiga la contrasenya. Enteneu? Per tant, aquí és un element preventiu imprescindible. És a dir, que els usuaris, i sobretot amb aquest tema del Dia Internacional del Community Manager, tots els community managers han de tenir sistemes addicionals, no només la contrasenya, per poder protegir els comptes d'empresa, personals, etc.
Clar.
I llavors, per l'altra banda, i si em passa, doncs clar, quan em passa allò que deia al principi, no? De dir, ostres, és una situació que no havia previst que em podia passar, doncs preveiem-ho. És a dir, com que no havia previst, com podem preveure que si jo soc un usuari habitual de LinkedIn o de TikTok, doncs tingui una guia a la web de l'agència, que em puc descarregar aquesta guia o puc tenir aquests PDFs per si necessito accedir-hi ràpidament, doncs aquest enllaç que em costarà una mica de trobar en el Google, que a vegades no és fàcil de trobar des d'on he de fer la denúncia del que m'ha hackejat, doncs poder-la trobar ràpidament i actuar en minuts i no mores, no? I per tant, això també, sobretot per la gent que li ha passat que hackeja un compte d'Instagram o coses així, pot trigar dies o setmanes a poder restablir la situació, que d'entrada Meta o l'empresa que està al darrere és sensible al problema del hackeig, però també sap que hi ha molta mala fe i per tant molta gent pot dir m'han hackejat el compte però no és el seu compte, no? Per tant, també has de demostrar que realment eres tu l'usuari d'aquest compte, no? I demana sistemes d'autenticació que poden ser identitaris sobre el... enviens una fotografia, enviens el teu DNI, enviens una documentació que demostri que ets tu, aquí li passaré aquesta contrasenya de restabliment, no? Perquè en aquell moment no ets ningú, estàs fora de la xarxa.
Clar. Clar. Clar, i al final doncs també no tothom és igual de susceptible, no?, a ser víctima d'aquest pirateig, d'aquest hackeig a les xarxes. Sí. Al final doncs hi ha comptes que són més, no sé, criden més l'atenció per el tema dels seguidors, per qui és la persona, o per vulnerabilitat, no també perquè es pensin que és més fàcil que aquella persona caigui que no pas altres que potser doncs no. Al final això també depèn de la sort de cadascú, oi?
Sí, aquí entenem que els community managers tant poden ser community managers professionals que estan dedicades a una gran marca, una multinacional o una empresa gran que té molts seguidors o molts clients i per tant té una responsabilitat molt important en aquella marca per protegir-la, no? Però l'habitual, i evidentment en un país que tenim tanta pime, és habitual que el community manager acaba sent a vegades el propietari, el gerent, o la persona, diguem-ne, que gestiona les xarxes socials perquè n'hi ha més gent, no pot ser professionalment, sinó ho fas, a més, d'una altra feina, no? Per tant, l'habilitat aquesta de fer el community manager, ens falten a vegades eines, perquè no només tinc un usuari amb una contrasenya, sinó tinc una sèrie d'elements que em pugui prevenir que no hi haurà una afectació a l'empresa o a la marca de la meva empresa perquè realment totes aquestes circumstàncies de xarxes socials no les controlo tant, no?
Exacte.
I això, quan es ve la campanya va partir, d'intentar veure tots aquests que ens posem el rol de community managers puntualment d'una organització, d'una entitat, d'una escola, d'un AMPA, no?, un AFA, doncs poden ser tots possibles víctimes d'aquest tipus de pèrdues de comptes. I, evidentment, si no tenim habilitat, doncs, bueno, entrenem-lo. És a dir, fem una mica de sensibilització en el tema i preparem-nos perquè ens pot passar.
Clar. I, sobretot, doncs, això, no?, sensibilitzar sobre el tema, consciència, i parar-nos a pensar, abans de clicar qualsevol cosa, en què és el que estem clicant, què és el que estem acceptant, per tal de no caure en aquestes trampes i, doncs, evitar que ens hackegin, que ens piratejin, perquè al final estem parlant de xarxes socials on tenim moltes dades, però també parlem de comptes bancaris, de fotografies, sí, i de moltíssimes coses que, doncs, si cliquem allò, se'ns poden anar al nostre abast i llavors és un problema i és un tema complicat de recuperar i també de després tornar a posicionar tot això al seu lloc. Així que... Digue'm.
Hem de pensar també que quan se'ns ha hackejat un compte, nosaltres en aquell moment podem tenir una suplantació de la nostra identitat, per tant és molt senzill que des d'aquell compte que ens han hackejat puguin tenir accés als contactes habituals de xarxa social i per tant la persona amb qui es poden comunicar es pensarà que som nosaltres, no? I per tant, en aquesta comunicació poden acabar generant doncs, molta mala feta en quant a això, aprofitant-se de la confiança que tenim aquests tercers, doncs demanar-los dades o demanar-los informació, que evidentment aquest tercer li donaran tota la tranquil·litat perquè es pensen que som nosaltres.
Exacte.
I per tant això pot motivar campanyes fraudulentes posteriors, no? I per tant, per això és important també protegir tot aquest entorn de gent amb qui tenim una relació tan directa amb la xarxa social.
Així
passa
és.
Passa molt això en el Facebook, passa molt amb Instagram, que hi ha molta comunicació, podríem dir, paral·lela, privada, i que, per tant, els hi obres les portes a poder fer frau a partir del nostre compte.
Exacte. Doncs, Tomàs Morem, cap de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i conscienciar a tots els que ens estiguin escoltant sobre els riscos que hi ha a les xarxes i evitar que siguem víctimes d'aquestes estafes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i trobareu més informació a la web internetsegura.cat.
Gràcies. I d'aquí un any, aproximadament, el proper 1 de gener de l'any 2025, entrarà en vigor el projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que estableix l'obligació del productor o distribuïdor de donar aliments que estiguin en condicions de consum. En aquest sentit, des del govern han decidit reprendre aquesta iniciativa legislativa en vista que cada any es malgasten uns 65 quilos i mig o litres de menjar per persona a Espanya, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Avui, per parlar sobre aquest desperdici o desaprofitament alimentari, en volem parlar amb la CEO i fundadora de Rolit, la Meritxell Hernández. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem del desaprofitament alimentari, perquè quines claus serien les necessàries per tal de poder-lo evitar i allargar la vida útil d'aquests aliments?
Doncs a veure, són, bueno, en primer lloc, doncs el que has comentat, no? O sigui, fer doncs, aquesta llei, no? Que al final el que tots volem és que deixem de generar tants residus i impactar d'aquesta manera el medi ambient. I després també doncs, tota la part de sensibilització, no? Crec que és molt important que la gent conegui doncs els problemes que tot això implica i totes les mesures que podem aplicar al nostre dia a dia per evitar tot això, no? Perquè al final el desperdici alimentari doncs, augmenta moltíssim els residus, l'impacte ambiental i tirar menjar doncs, és una de les coses més absurdes del nostre estil de vida actual, no? De la societat occidental.
Clar, en molts casos es tiren aliments que són considerats poc estètics, no? Aliments de temporada i ecològics, pel simple fet de que tenen potser algun defecte, no? o qualsevol altra cosa que doncs, ja els descarten automàticament. Aquesta llei doncs, el que vol fer és això, prioritzar aquests aliments, aprofitar-los i que no es tirin, perquè clar, si comptes un darrere de l'altre, acaben sent moltíssims els que acaben doncs, desperdiciats com aquests que comento, no?
Sí, no sé si, bueno, recordaràs doncs de la campanya que es va fer amb el plàtan de Canàries.
Exacte, sí.
Tot el tema de la palma. Llavors, sí, realment era un plàtan que estava perfectament en les mateixes condicions que pot estar qualsevol altre, l'únic que, bueno, pues, respecte, doncs era una mica lleig, no? Aleshores, es va haver de fer doncs aquesta campanya de sensibilització perquè la gent ho veiés com, bueno, una cosa normal, no? Se menja aquest plàtan que estava que era totalment comestible i tenia totes les seves propietats. Aleshores, crec que és això, no? Que no ens, si ens parem a pensar una mica, al final és més aplicar el sentit comú, no? De dir, o sigui, perquè, doncs, perquè sigui més lleig no vol dir que no sigui igual de bo. Igual que doncs, tot el tema de les dates de caducitat, no? O sigui, al final no podem confondre la data de caducitat amb la data de consum preferent. Dos vegades veiem la data de consum preferent, sí, vale, potser el producte doncs, ha perdut una mica el seu color, tal, però és totalment no hi ha cap risc per la salut i es pot menjar perfectament, no? Per exemple, doncs, els iogurts. Llavors això també ho hem de veure, que tirem coses a vegades innecessàries.
Exacte. Amb aquests aliments que ara, doncs, considerats poc estètics, podem dir, i que ara es reaprofitaran, on aniran a parar? Aniran a parar a la mateixa zona que els aliments normals, diguem, o com es separaran uns dels altres per tal de que també es puguin aprofitar? Com s'organitzarà això?
A veure, o sigui, en aquest cas, o sigui, desconec una mica la logística, però la idea és prioritzar doncs, aquest consum, no? A través de doncs, el consum humà, no? A través de la donació, per exemple, dels aliments o la seva redistribució, i també doncs, incentivar aquest consum de productes considerats poc estètics, no? Que són doncs, aliments de temporada, ecològics. Llavors, quan no sigui possible això, doncs es poden trobar altres usos, com per exemple doncs, marmelades, no? Que també es fa doncs, amb aquests aliments que no entren en el circuit, però es poden utilitzar per altres coses. I després, i en segon lloc, seria doncs, el consum animal, no? Per fer pinsos o compost, o sigui, al final és poder-ho aprofitar, que realment doncs, això es pot aprofitar de moltes maneres.
Exacte. Exacte, i és que el desaprofitament alimentari augmenta aquests residus i també l'impacte ambiental, no? No només estem tirant menjar, sinó que també estem perjudicant-nos a nosaltres mateixos, no? Per la qual cosa, evitar-lo ha d'involucrar també el conjunt de la societat i tot això també amb el fet de, a casa, cadascú aprofitar el menjar, ara amb això que deies, per exemple, de les dates de caducitat, no tirar-lo abans d'hora, saber què podem aprofitar, què no. Quins consells podem seguir per tal d'evitar aquests residus i aquest impacte ambiental a casa nostra?
A veure, sí que per començar, doncs, practicar aquest consum responsable. La planificació, en aquest cas, també és molt important. Planificar doncs, el menú setmanal, fer-te una llista de la compra. Potser a vegades comprar amb més freqüència, però menys qualitat, per justament doncs, comprar el que sabem realment consumirem. I això també doncs, fa doncs, fomentar doncs, aquells productes de proximitat, també de temporada, el poder doncs, comprar directament al productor i després conservar molt bé els aliments dintre de casa. No? Sabem també que doncs, hi ha determinades fruites i verdures que doncs, emeten substàncies que fan que amb altres verdures doncs, les fan malbé. No? Llavors, doncs, per exemple, doncs, no barrejar aquest tipus de fruites amb per exemple, l'enciam, per exemple, tomàquet i enciam, doncs, fa que l'enciam duri menys. No? Mm-hmm. Llavors, o sigui, saber totes aquestes coses són importants per allargar la vida dels aliments a dintre de casa. I després també algo que va molt en línia amb la nostra filosofia de reutilitzar, no? Que és aprofitar les sobres amb receptes de cuinars més imaginatives, no? El cuinar amb aquest desperdici, no? Que alimentari és una manera fantàstica de reduir la quantitat d'aliments que tirem a la basura. El que seria l'alimentació circular, no? Que és intentar reduir al màxim la petjada de carboni dintre del sector alimentari i arribar doncs, a intentar aconseguir una alimentació amb desperdici zero.
Exacte. Al final, tot això depèn de nosaltres, de les nostres actuacions en el dia a dia, ser-ne conscients i aplicar-ho en el nostre dia a dia i també doncs, que a través d'aquesta campanya i a través d'aquesta nova llei doncs, aquests aliments no acabin tirats a les escombraries i que per ser poc estètics no vol dir que siguin dolents ni molt menys, perquè molts cops diuen, és poc estètic, el veus i dius, però si és normalíssim i no hi ha cap problema. Doncs a veure si amb això aprofitem i doncs cada cop hi ha menys desperdici alimentari i aprofitem doncs, el menjar com cal i perquè molta gent li falta i és necessari que tothom pugui menjar i aprofitar aquests aliments. Així que
distribuir-ho de manera correcta. No?
Exacte.
I hem de pensar que quan desperdiciem aliments doncs, també desperdiciem tota l'energia i l'aigua que requereix per cultivar-los. És aquest impacte, no?, que diem també mediambiental, hem de ser conscients.
Exacte. Doncs, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Tant de bo ara tothom s'apliqui això que ens has dit. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells, més del doble d'espècies d'aus del que es pensava anteriorment. Una dada calculada amb models matemàtics que descobreix la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema en volem parlar amb el Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat en aquest estudi, el CREAF ha participat en aquesta recerca. Ferran, molt bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Igualment, a vosaltres. Clar, hauríem provocat els humans, segons aquest estudi, l'extinció de milers i milers i milers d'espècies d'ocells, en aquest cas. Com ens hem de sentir davant d'això?
Bueno, al final sí, és una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això al final potser és només una part de l'iceberg, diguéssim, del problema, perquè els ocells doncs, hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc. alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també hem perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que al final, fins i tot, potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
Clar, aproximadament s'estima que és l'11% de totes les espècies d'aus que existeixen actualment. O sigui, estem parlant d'una bajanada d'animals, però sobretot reveleu en aquest estudi dos dels esdeveniments d'extinció més grans de la història, no?, que han estat provocats per les persones al llarg de la història humana. Quins són aquests dos esdeveniments que han estat claus en aquest procés?
Sí, bueno, com que hi ha... Això, bàsicament, aquests diferents esdeveniments han sigut per les diferents onades de colonització dels humans en tot el planeta. Per exemple, un dels esdeveniments que veiem és cap al segle XIV o així, quan els primers pobladors van arribar a les illes de Polinèsia, sobretot a la part oest, no més a prop d'Austràlia, tot el que és Nova Caledònia, tota aquesta zona. Quan van arribar els primers pobladors, doncs van trobar espècies que havien evolucionat sense depredadors. Havien estat allà durant milions d'anys, i quan arriben els humans, doncs són espècies molt fàcils de caçar i que de seguida es van extingir. Llavors, més tard, quan hi van haver noves onades de pobladors cap a illes que encara no havien arribat, o fins i tot més recentment, quan els exploradors europeus van arribar també en aquests llocs i van començar a deixar gats, porcs i altres espècies invasores, doncs hi va haver una nova onada d'extincions que encara estem vivint actualment. No? I molt recentment s'està parlant de tots els animals que estan caçant els gats, que deixem lliures per els llocs naturals, i aquest fet a les illes encara és més dramàtic.
Clar, de fet, alerteu de que estem vivint en aquests moments la tercera extinció massiva d'aus provocada per aquesta introducció d'espècies exòtiques, no?, per l'agricultura intensiva i pel canvi climàtic que estem vivint, en el que estem immersos també, entre molts altres factors. I clar, doncs, si ens trobem en aquests moments en aquesta situació d'extinció massiva, que encara continuem en aquests moments eliminant tantes espècies, què és el que podem fer al respecte? Hi ha alguna cosa per solucionar-ho?
Sí, al final, o sigui, hi ha moltes mesures que s'han de fer, com hem vist, no?, amb la COP, s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar, però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, hem de tenir amb nosaltres, a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo, o que no pugui voltar lliurement per el bosc o per els llocs naturals on hi ha espècies natives que es podrien veure afectades. Això és una manera, però hi ha altres formes també. El nostre consum, si cada dia quan anem a comprar tot el que consumim, al final cada acció té conseqüències, i si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen de que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres hàbits de consum. Llavors, individualment podem fer molt.
Clar, aquestes desaparicions estan documentades des dels anys 1500 en endavant, però clar, això fa que encara quedin molts jaciments, no?, i moltes dades per conèixer. Sí que és cert que fa uns anys moltes de les illes del món eren oasis de natura, no estaven en aquests moments habitades per persones, i això també va provocar que en aquest moment en el que vam aparèixer els humans en aquestes illes que no estàvem acostumats a tenir persones, humans, doncs això hagi provocat aquesta extinció, sobretot d'aus i d'espècies que hi vivien allà, no? Vosaltres, per exemple, quins coneixements teniu d'illes, per exemple, en les que hagi passat això, o aquí a Catalunya o a Espanya en general, per exemple, on hagués passat això, que el fet de la incorporació dels humans en aquells territoris hagi afectat negativament sobre aquestes espècies i hagin acabat desapareixent, com comentem.
Sí, això hem vist que ha passat a gairebé totes les illes del món. És a dir, anem mirant per tot el món i a totes les illes trobem un patró molt semblant, no? D'espècies, com deia, que han evolucionat durant milions d'anys sense cap depredador, si llocs on no hi havia mamífers pràcticament, no? Només potser hi havia ratpenats, però no hi havia ni gats, ni gos, ni altres tipus de depredadors. Clar, quan arriben els humans i els comencen a caçar són preses molt fàcils, no? Perquè ens imaginem un exemple icònic que tothom segur que el coneix seria el dodo, no? El dodo de l'illa Maurici, que és un ocell que no vola, és com un colom però bastant més gros. Doncs era una presa molt fàcil i la caçaven els humans i de seguida la van extingir. Com aquesta han passat moltes vegades. I això que em comentes, potser, no, a vegades parlem d'illes que semblen molt lluny, molt exòtiques, però a prop de casa també han passat exemples, no? Aquí, per exemple, aquí a les Balears, sabem que a la illa d'Eivissa, sobretot, hi havia una diversitat d'ocells molt més gran abans que arribessin els humans. Per exemple, sabem que es va extingir un mussol semblant a un duc, bastant gran, sabem que es va extingir una oca que vivia a Eivissa, sabem també que es va extingir un rascló, que és un ocell que viu més aviat amb aigua molls, que és petit, que també n'hi ha aquí a Catalunya, d'una altra espècie. Doncs aquests tres són exemples que han desaparegut, s'han extingit d'Eivissa. I a Canàries també, hi ha altres exemples d'espècies que s'han extingit. I com deies tu, és perquè les illes són molt vulnerables. Clar. Els continents també s'han extingit espècies, i ara en tenim que estan en perill d'extinció, però en els continents, diguéssim, que han conviscut més amb els depredadors i estan una mica més adaptades a poder fugir dels depredadors, per exemple. Però es poden veure afectats per altres causes.
Exacte. I aquestes extincions, doncs, poden tenir conseqüències, no? Conseqüències, sobretot, pel funcionament d'aquests ecosistemes. Quines conseqüències hem anat veient al llarg dels anys i quines també estan per arribar?
Sí, exacte. Els ocells el que tenen és que tenen uns rols dins dels ecosistemes molt variats, no? Quan diem rols volem dir, per exemple, dispersió de llavors, no? Hi ha ocells que mengen fruita, menjant aquesta fruita, si es mouen, com que els ocells es poden moure molt, les poden dispersar en altres llocs i fer que aquestes espècies de plantes doncs, es puguin anar propagant i puguin anar-se expandint. No? I altres funcions serien la pol·linització, com els més coneguts són les abelles i els insectes, que són pol·linitzadors de les flors, però els ocells, alguns també poden pol·linitzar. Per exemple, els colibris de Sud-amèrica i Centroamèrica, doncs poden, com que mengen nèctar de les plantes, també se'ls queda nèctar al bec i el poden pol·linitzar. No només, els colibris són els més famosos, segurament, que fan això, però hi ha altres espècies que ho fan, sobretot en llocs més tropicals, que hi ha més diversitat de flors. Aquests són dos exemples de funcions que fan els ocells i que si s'extingeixen les espècies que fan això, doncs pot ser un efecte en cascada i que llavors també s'extingeixin les plantes, a causa d'això s'extingeixin altres espècies que depenien d'aquestes plantes, etc. Al final és com que tot l'ecosistema està connectat i si toquem una de les peces pot trontollar o es pot propagar cap a altres, sí, cap a la resta.
Exacte. Exacte. I tot i això, Ferran, podem dir que hi ha una certa esperança per tal de, a partir d'ara, sent conscients de tot plegat, reduir aquesta extinció de les espècies o reduir aquesta desaparició de certes aus?
Sí, com dèiem al principi, tot i que sigui aquesta dada molt, molt dramàtica i que sigui uns números que poden arribar a espantar, jo crec que els hi hem d'aconseguir donar la volta o almenys que serveixin primer per adonar-nos de la magnitud del que hem perdut i intentar que no repeteixi, no? O intentar doncs, a partir d'ara canviar la direcció cap on estem anant. I per altra banda també, si veiem quines espècies s'han perdut i podem, és difícil, eh? Però si podem intentar entendre quin rol tenien, també podrem intentar protegir les espècies que estan fent un rol semblant i perquè no es trenqui aquest funcionament de l'ecosistema, no? Mm-hmm. Però al final el resum seria intentar aprendre del passat per no repetir els errors en el futur.
Exacte. Doncs Ferran Sayol, investigador del CREAF, que heu participat en aquesta recerca, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i malgrat aquesta tragèdia que representa la pèrdua d'espècies, doncs que pensem en positiu, que encara hi ha esperança de no repetir aquests errors del passat i tant de bo doncs puguem recuperar i també ajudar a que d'ara en endavant no sigui tan elevat el nombre d'espècies que s'han anat perdent i que doncs ja no les tenim a nosaltres. Moltíssimes gràcies, Ferran.
Gràcies i bon dia.
I en breus continuem per explicar la difícil situació que viuen els que treballen a les presons catalanes. Aquest any la violència i les agressions han continuat augmentant.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara dels treballadors de les presons i de les agressions que malauradament pateixen i aquest any encara amb més mesura. I ara parlem d'un tema que preocupa i és la violència a les presons catalanes perquè s'ha incrementat en aquest passat 2023 i 582 treballadors penitenciaris van ser agredits a Catalunya. Sobre el tema en volem parlar avui amb l'Alberto Gómez, que és responsable de presons del CESIF. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de una situación complicada y que va en aumento, ¿no?
Sí, exacto. Pero esta es la tendencia que llevamos acumulando desde el año 2016, que fue el primer año que nos facilitaron las estadísticas reales. Y ese primer año, por cogerlo como punto de partida, se registraron 150 agresiones y en este 2023 la cifra ha subido un 400% hasta llegar a 582. Uh-huh. Es ligeramente superior a la del año anterior, que fueron 577, pero lo que sí que es verdad es que la tendencia es al alza y que de momento no vemos por parte de la Dirección General medidas para poder acabar con esta lacra.
¿Y a qué se debe este incremento de las agresiones, en este caso de la violencia?
Mira, nosotros, como llevamos años estudiando este tema, hay varios factores, ¿no? El incremento de la violencia puede producirse por un cambio en el perfil de interno que tenemos. Ahora, una prisión es el reflejo mismo de la sociedad. Y nos está entrando un tipo de interno que ya en la calle ya muestra pues un desarraigo, que tiene menos adaptación a las normas. Y cuando entran en prisión, pues es exactamente lo mismo. El llevar una vida regental, ordenada, respetando las normas mínimas de convivencia, pues es complicado para ellos. Y esto se traduce también en que por parte de la Secretaría de Mesuras Penales, pues no hay valentía. Son a la hora de tomar decisiones contundentes y siempre bajo el amparo del reglamento penitenciario, no saltarse la legalidad nunca, no se atreven a aplicar decisiones valientes contra ese interno, contra ese perfil que además lo tienen súper detectado, porque el que es agresor y no comete solo un incidente, comete varios y en varias prisiones.
Exacto. Y vosotros, por ejemplo, tú como responsable de prisiones, ¿qué es lo que veis que falla? Aparte de esto que comentabas, claro, imagino que los trabajadores se deben sentir muy expuestos, ¿no? En peligro, de cierta manera,
sí.
Y lo deben sufrir en primera persona.
Totalmente. Piensa que yo, a diferentes entrevistas, medios de comunicación que he participado, yo ya llevo un tiempo insistiendo en que trabajamos en un medio violento y hostil, y cada vez es más violento y más hostil. No tenemos el apoyo por parte de nuestras instituciones. Tenemos la presión por parte de asociaciones pro derechos humanos que, en lugar de dedicarse a eso precisamente, se dedican a fiscalizar el trabajo del funcionario. Tenemos una falta de medios materiales espectacular y preocupante. Nos falta, como te decía antes, con la anterior pregunta, nos falta valentía. Valentía no a nosotros, sino a los que nos mandan. ¿Por qué? Porque fíjate que algo tan sencillo y legal como legal, dejarnos utilizar un medio coercitivo como es un aerosol que está recogido en nuestro reglamento, no son valientes para aplicar ese medio, no nos lo dejan utilizar. Eso no acabaría con el 100% de las agresiones, pero sí que ayudaría. Y luego, la mayor incoherencia que sufrimos los funcionarios de prisiones, el no tener el reconocimiento de agentes de la autoridad. Un interno, por el hecho de agredirnos dentro de nuestra jornada de trabajo, no supone un incremento de la pena. Los que son controladores de la hora en el parquímetro son reconocidos agentes de la autoridad, y dentro de una prisión, los médicos y los docentes también, pero curiosamente, los que tenemos que impartir el aspecto regimental, no tenemos esa consideración. Tampoco reduciría al 100% las agresiones, pero ayudaría. Entonces nos faltan medios materiales, recursos humanos, y sobre todo lo que nos falta es algo que no se puede comprar, que es valentía de nuestra consellera, valentía de nuestro secretario y valentía de muchos de algunos directores.
Claro, no sé si tú, por ejemplo, te has encontrado en una situación parecida a una agresión de este tipo de las que hablamos en primera persona. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has tenido que actuar tú después? No sé si...
Eso ya depende también de cada persona.
Claro.
Yo he vivido situaciones en primera persona, no tantas, pero sí que me ha tocado vivir situaciones a compañeros que estaban al lado mío trabajando. Y una cosa es la curación, el tiempo que necesite curar una herida, una fractura, que en algunos casos acaban en un quirófano, pero luego la secuela psicológica es la que más cuesta de evolucionar. Y eso ya, claro, es en función de cada persona. Eso es lo... Bueno, pues el tiempo que necesite cada persona para sanar.
Claro, ahora hablamos de este incremento, ¿no? De este aumento de hace unos años hacia aquí, pero parece ser que seguirá, ¿no? Parece ser que continuará esta violencia si no se resuelven estos problemas de los que hablábamos. Y claro, vosotros seguiréis trabajando también en este sitio. Por esto hay gente que pues decide no dedicarse más a esto, que quiere dejar el trabajo, o gente que quizás antes de meterse, ¿no?, en una cárcel, pues se lo piensa y deja de trabajar. ¿También se nota en el hecho de que haya menos gente que quiera dedicarse a esto?
Bueno, el medio penitenciario es el gran desconocido. La gente que se mete a trabajar en prisiones es verdaderamente vocacional. No es una faena que haya gente que diga de pequeño quiero ser funcionario de prisiones. Si alguien conoce de primera mano cómo es el mundo de prisiones, pues se lo puede pensar. Los que estamos trabajando ya adentro, no conozco ningún caso de gente que se haya ido del colectivo por miedo. Lo que sí que es verdad que la gente cada vez tiene más ganas de jubilarse, y es algo que tampoco nos dejan hacer, porque aunque están en trámites políticos, no tenemos aprobada la jubilación anticipada, pero eso sí, en el momento en el que se firme, todas las personas que puedan acogerse ya a la jubilación anticipada se van a ir, porque como te decía al principio, estamos en un medio hostil y violento, pero la gente, cada vez que se abre una bolsa de trabajo o hay una oposición, se sigue presentando, y bueno, no sé si son desconocedores del medio o no, pero no hay... La verdad es que no nos vamos por miedo, no. Nos quedamos, seguimos trabajando, pero sí que es verdad que somos los grandes olvidados de la función pública.
Pues Alberto Gómez, responsable de prisiones del CESIF, muchísimas gracias por hablar con nosotros de esta situación. Esperemos que mejore, y bueno, mejor en este caso también que la gente siga apostando por esta profesión, por esta responsabilidad en este caso, ¿no?, de proteger a las cárceles, y ojalá pues tengáis más seguridad, no tengáis tantos problemas, tantas agresiones, porque al final sois unos trabajadores, ¿no? normales y corrientes, y en este caso pues lo sufrís en primera persona sin tener culpa. Así que gracias por hablar con nosotros y contarnos cuál es la situación.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de por lo menos escucharnos, ¿no? Alguien que nos escuche de cuál es la situación por la que estamos atravesando como colectivo. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial del Trasplantament i Espanya continua sent líder. Des de fa un temps cap aquí ha millorat molt la supervivència i sobre el tema de bones notícies volem parlar amb el doctor Gabriel Moreno de l'Hospital de Belviche. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Claro, hace nada, unos instantes, hemos tenido que cancelar durante unos minutos la entrevista porque, de hecho, había salido un nuevo donante, ¿no?, para un trasplante, y en este caso pues lo hemos podido vivir en primera persona, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de nada, de hace unos minutos antes de empezar la entrevista, de qué se trataba, y en este caso pues no nos puede ir mejor para empezar la entrevista, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, yo creo que lo que comentas, o sea, ahora lo que está claro es de que si no tenemos donantes no podemos realizar trasplantes, por tanto es fundamental el poder estar pendiente de la posibilidad de la donación en prácticamente todos los pacientes que ingresen en un hospital. Entonces, este caso es muy interesante porque normalmente los pacientes que habitualmente entran dentro de los circuitos de donación pues provienen de unidades de cuidados intensivos, que son pacientes que ya directamente tienen una lesión muy, muy importante, ya sea a nivel neurológica o pues que la función de sus órganos pues ya no tiene ningún tipo de tratamiento y por tanto se puede plantear pues quitar todo el soporte que lleva un paciente, ¿no? Entonces, lo que habitualmente se ha hecho desde los inicios del programa de donación y trasplante a nivel nacional, pero que cada vez más se plantean los escenarios que están fuera de los unidades de críticos y se hace un tipo de soporte que se llama cuidados intensivos orientados a donación. Y esto significa que son pacientes que están fuera de las unidades de cuidados intensivos, que también pueden tener una lesión a nivel cerebral, pues que realmente esto le condicione un pronóstico infausto y que posiblemente lo puede llevar a la muerte cerebral, o también pues, en otras plantas, ¿no?, de pacientes a lo mejor pues que tienen un problema respiratorio crónico que realmente ya no tiene ningún tipo de solución, por ejemplo pacientes que ya no son candidatos a trasplante y que a lo mejor pues presentan una descompensación de su enfermedad y que pues realmente el darle algún tipo de soporte ya no tiene ningún sentido porque realmente sería lo que llamamos fútil, o sea, sería poner un tratamiento para algo que ya no le va a ayudar a él. Y la única alternativa en estos casos es plantear la posibilidad de que pueden llegar a ser donantes. Uh-huh. Y es que ha sido un caso en la mañana, pues que tengo una paciente que estaba en el servicio de urgencias, que también es un sitio por donde pueden llegar a ingresar como posibles donantes, y que pues ha ingresado en una de críticos pues a la espera de la posibilidad de la donación.
Uh-huh. Claro, hablamos de... Vosotros ya estáis acostumbrados, ¿no?, en el día a día con esto. Pero claro, hablamos de que ha mejorado muchísimo la supervivencia en este caso, se ha avanzado muchísimo. ¿En qué momento se encuentra actualmente el mundo de los trasplantes en España y concretamente en el Hospital de Belviche? ¿Qué situación hay y cómo es el día a día?
A ver, realmente la situación, pues estamos bien, o sea, esto es curioso porque nosotros siempre vemos que hay áreas de mejora. Y bueno, vamos mejorando año tras año. O sea, tuvimos la caída porque en 2019 se ha llegado al récord en cuanto a número de donantes, pero este año prácticamente hemos llegado casi a los mismos números ya del 2019 y que realmente, pues bueno, lo que pasó fue la caída de la donación y de los trasplantes debido a la pandemia, ¿no? Pero bueno, ya estamos en una situación de estar en los niveles casi récords en cuanto a donación y lo que sí es de trasplantes. Y esto, pues es la realidad. Lo que pasa es de que realmente el perfil del donante y el perfil del paciente que se trasplanta sí que ha ido cambiando de forma progresiva, porque bueno, a nivel de la donación
antes eran pacientes jóvenes con accidentes de tráfico, pues que realmente eran muy ideales, ¿no? Pero al final, como vemos que no que los donantes y los órganos no son suficientes para los pacientes que tenemos en lista, lo que se ha ido haciendo conforme va pasando el tiempo es pues incrementar los criterios para aceptarlos como donante, y también de la misma forma pues están expandiendo los criterios para poder trasplantarse, ¿no? Esto sobre todo pues a nivel no solamente de edad, o sea, cada vez se ha ido subiendo poco a poco la edad tanto de los donantes como de los receptores, sino también pues la patología. Hay veces que no, ya no son pacientes sanos, sin ninguna enfermedad, sino que son pacientes que a lo mejor muchos de ellos son añosos, que tienen factores de riesgo, pero que al final pues nuestra función es evaluar a cada paciente y plantear la posibilidad de que sean donantes, ¿no? Si nosotros vemos que cumple con criterios, pues que no tiene ninguna contraindicación absoluta y que además cumple con criterios médicos, porque pues a lo mejor tiene una función del hígado, la función de los riñones adecuada, pues claro, este no pasa nada. Si tiene 75, 80 o más de 80 años, pues nosotros intentamos ¿no? que se pueda cumplir el deseo de la donación. Uh-huh. Y esta es la realidad. Son dos cosas que también han cambiado: uno, ¿no?, estos criterios expandidos, y sobre todo también que antes normalmente el paciente pues tenía una lesión muy muy severa a nivel del sistema nervioso, a nivel del cerebro, que lo hacía evolucionar a la muerte cerebral. Lo que pasa es que, así como habías dicho, que en el mundo de los trasplantes, pero también en la medicina en general, pues se ha ido incrementando la tecnología para tratar las patologías de los procesos que vienen al hospital, y por tanto pues a veces los pacientes ya no llegan a evolucionar a la muerte cerebral, sino que se quedan con un daño cerebral pues muy muy importante. Uh-huh. Y entonces en estos pacientes se plantea otro tipo de donación, que sería la donación a corazón parado. Este programa empezó en 2012-2013 en España, y ahora pues representa más del 40% del total de las donaciones a nivel de pues de España, y aquí en Cataluña representa más del 50% de las donaciones.
¿Y el trasplante que más se hace cuál es?
El trasplante sobre todo es el trasplante renal. Uh-huh. El trasplante renal tiene dos fuentes de donantes. Está el trasplante de donante cadáver, que sería, ¿no?, el que hace la muerte cerebral, o el que se diagnostica pues por la parada del corazón, a corazón parado. Y también tiene otra fuente, pues que es la donación y trasplante de vivo. Uh-huh, que exacto. Bueno, dentro del de vivo pues también hay muchos programas a nivel nacional pues que tratan de que pues todos los pacientes puedan también trasplantarse por esta vía, y que en este caso pues tenemos unos números bastante bastante importantes, no comparados con otros países a nivel europeo, pero que bueno, realmente la realidad del trasplante renal de vivo también está incrementando de forma significativa.
Uh-huh. ¿Y cuántos, por ejemplo, se pueden hacer a lo largo de un día aquí en el hospital de Belviche? ¿Más o menos cuántos trasplantes hacéis?
A ver, nosotros el año pasado tuvimos, no fue nuestro mayor número de trasplantes renales en todo un año, pero hicimos 214 en un año. De centros a nivel del estado de España que hagan más de 200 trasplantes en un año, solamente somos 3 centros. Uh-huh. Y nosotros, pues ya parece que es nuestra norma, ¿no?, estar por encima de los 200 trasplantes. Esto combinado, pues, los trasplantes de cadáver y de vivo. Y esto pues puede ser que no represente mucho, porque digas, bueno, es menos de un trasplante al día, pero habitualmente los procesos de donación y trasplante no son diarios, no es algo continuo. Tiene que ver cuando tenemos donantes, y habitualmente pues va por picos. Por tanto, hay días que tenemos que hacer pues la extracción de un órgano o de varios órganos, un donante, y aparte se llegan a hacer hasta 3 o 4 trasplantes renales a veces seguidos. Y bueno, un poco por la logística, pues esto depende mucho de la estructura de cada hospital, a veces sí que podemos hacer no solamente un trasplante renal, sino también podemos estar haciendo al mismo tiempo un trasplante hepático y un trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una dinámica donde más o menos, depende de cómo veamos todos, pues tenemos margen para hacer un número de procedimientos en un día.
Claro. Claro, de hecho, si hablamos del hospital de Belviche, claro, recordamos, ¿no?, los protagonistas del primer trasplante de hígado en España, que tuvo lugar el 23 de febrero de 1984. Y de hecho, sé esto porque habéis recordado ahora, 40 años después, en un acto conmemorativo aquí en el hospital, este suceso, ¿no? El hecho de estos años, ¿no? Estos protagonistas y estos 40 años del primer trasplante en España, ¿no?
Sí, es muy importante porque, bueno, esto también pasó a nivel mundial. Empezó siempre con el trasplante renal, que a priori es el que se pensaba que era un poco más sencillo, pero pues luego se empezó y se planteó la posibilidad de la donación pues de órganos más grandes, ¿no? El hígado, el corazón, y que, bueno, aquí afortunadamente, pues bueno, los cirujanos en ese momento pues se fueron a formar a otros países y se inició el programa de trasplante a nivel nacional aquí, de trasplante hepático. Y bueno, pues al final pues seguimos teniendo una historia, una actividad de trasplante hepático también bastante adecuada a nivel, ¿no?, de niveles a nivel nacional. Somos un centro de referencia. Tenemos ahora un poco también la ventaja de que con los tratamientos que han habido, por ejemplo, para virus de hepatitis C, tal, la lista de espera ya no es la que teníamos antes, o sea, no es una lista muy alta. De hecho, hablan que es como una lista de espera técnica, donde realmente entra un paciente en lista y en pocos meses está trasplantado, ¿no? Cosa que es pues algo muy, muy importante. Uh-huh. Y en el acto realmente se sintió lo difícil que fue hacer este inicio de ¿no? Es empezar un programa en un país donde no se había hecho en ningún otro hospital, pues todas las dificultades que se tuvieron, pero bueno, que al final con la, ¿no?, con pues toda las ganas de los profesionales también, que pues las familias han donado los órganos, y pues bueno, que además todo hay un soporte logístico de todo el hospital y las instituciones, que al final pues es lo que tenemos ahora, ¿no? Que ahora hay muchos centros ya que hacen trasplante a nivel nacional y que tenemos todos unos resultados bastante, bastante correctos y adecuados.
Exacto. Además también estuvo la mujer que fue intervenida en Belviche en 1986 y que actualmente es la persona que más años hace que vive con un hígado trasplantado en España. Cuando tienes un trasplante, ¿tienes después una vida asegurada, en este caso buena, ¿no? Podemos decir que hay un buen nivel de vida, en este caso sin complicaciones. ¿Puedes hacer vida normal sin ningún tipo de problema?
Sí, bueno, al final depende también de los motivos y la patología previa que se tiene. Por eso se trata de elegir, pues, ¿no?, un receptor del cual se presupone pues va a tener una esperanza de vida y además una calidad de vida adecuada en el post-trasplante. Entonces, en el mismo acto conmemorativo, además de que estaba esta receptora que, ¿no?, que es la que lleva más tiempo de trasplante actualmente, también había otro que también es parte de la asociación de trasplantados que se estaba preparando para hacer un triatlón. O sea, llegamos a un punto de mejoría de calidad de vida, de pues a lo mejor estar, ¿no?, con una patología hepática crónica pues muy limitado, decía él, no, ni siquiera de poder poner los zapatos, necesitar ayuda para la vida diaria, a llegar a, ¿no?, estar haciendo pues carreras, competiciones. Claro, todo esto depende también mucho pues de, ¿no?, de la causa que le causó el problema hepático, de si tenía otras enfermedades o no, y la forma en la que se ha cuidado después del trasplante. No quiere decir que ya porque te trasplantas pues puedes hacer un poco, ¿no?, la vida que, ¿no?, sin control, sí. Pero bueno, tomando la medicación adecuada, llevando un estilo de vida correcto, pues bueno, se pueden conseguir. Hay algunos pacientes que lamentablemente pues ya sea por motivos personales o por otros motivos, pues bueno, el órgano no acaba de funcionar adecuadamente, pero afortunadamente estos son los menos.
Exacto. Y claro, ahora hablábamos de la evolución histórica, de los cambios que se habían producido a lo largo de estos años en cuanto a donaciones y trasplantes, pero el futuro, ¿cómo parece que va a ser? ¿Cómo lo veis desde esta perspectiva, desde la perspectiva de ahora? ¿Creéis que habrá muchísimos avances dentro de, por ejemplo, unos 10 años?
A ver, yo creo que ahora estamos en un mundo en el que todo está cambiando y cada vez está cambiando más rápido. ¿Qué pasará en estos 10 años? Realmente yo creo que hay un montón de líneas que se están trabajando, no sé cuál de ellas o cuáles de ellas realmente acabarán funcionando, pero, por ejemplo, algo que aunque ya llevamos tiempo utilizando, pues está cambiando mucho la conducta porque permite a veces pues ampliar un poco los criterios de aceptación de órganos que a lo mejor antes se llegaban a descartar, que es el uso de máquinas para acabar de evaluar los órganos, ¿no? Después que se hace una extracción de los órganos, además de que ya a veces utilizamos unas máquinas para tratar de optimizarlos dentro del organismo, pues una vez extraídos también se pueden poner en máquinas, y esto ya es realidad, o sea, no es un futuro, pero sí que esto está ayudando a que algunos órganos que a lo mejor antes se llegaban a descartar se puedan llegar a implantar. Uh-huh. Entonces esto es algo que, bueno, que es un futuro, un presente futuro, o sea, que es algo muy tangible y que realmente esto se está extendiendo pues a nivel mundial. Y luego pues hay muchas alternativas, porque bueno, al final los datos acaban siendo fundamentales pues para saber los pacientes que pueden, ¿no?, tener una recuperación después de forma muy adecuada, cuáles pueden llegar a tener rechazo, cuáles pueden llegar a tener ciertas complicaciones de los implantes. Por tanto, todo lo que tiene que ver con, ¿no?, con manejo de grandes cantidades de datos, inteligencia artificial, pues todo esto también está aplicado en el mundo de la medicina y del trasplante también. Y luego, pues bueno, hay muchos sitios que se están tratando de generar órganos, ¿no?, de forma artificial para tratar de evitar, pues, ¿no?, o suplir o ayudar a la carencia que hay de órganos a nivel mundial. Y finalmente, pues también, ¿no?, que ha habido mucha noticia en el último año, en el año pasado, sobre todo el uso de algunos órganos de otras especies, ¿no?, que esto se llama el xenotransplante. Entonces, bueno, o sea, a términos generales son estas las diferentes líneas por las que se está trabajando a nivel mundial. ¿Cuál de todas ellas? Pues bueno, la que te digo que es como muy tangible, real ahora, pues es el uso de estas máquinas que ayudan a optimizar un poco los órganos o a elegirlos también mejor. Y el resto pues veremos porque bueno, al final parece que puede ser algo fácil, o sea, lo de los datos es seguro que también en poco tiempo pues ayudará a mejorar todo, ¿no?, a elegir mejor los donantes, los receptores, y también pues llevar un seguimiento más adecuado de los receptores. Uh-huh. Nosotros, ya yo creo que son un poco más a más largo plazo.
Pues veremos este futuro tan próximo, porque no nos enteramos y ya lo tenemos aquí al lado. Y sí. La tecnología, en este caso los avances, pues avanzan a unos niveles agigantados, ¿no?, en este caso, y también pues mejor, ¿no?, para mejorar la salud y para hacer que la vida de la gente que tiene que sufrir un trasplante pues sea muchísimo mejor y tenga una calidad de vida aún mejor en estos casos. Nosotros, de momento, nos quedamos con esto, que España continúa siendo líder y que uno de los hospitales de referencia es el Hospital de Belviche, donde trabajas. Así que muchísimas gracias, doctor Gabriel Moreno, por contarnos la situación actual de los trasplantes, de las donaciones, y que sigamos en este caso con estas cifras tan buenas y celebrando el Día Mundial del Trasplante con noticias positivas en este caso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
I d'aquí una estona parlem de l'ANIMAC, la Mostra Internacional de Cinema de Catalunya, que ha tancat l'edició amb xifres rècord.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Para retratar un poco el personaje de Koldo, que es el que desencadena toda esta trama. En febrero del año 19, Ábalos fue a un pub de Mérida. Y lo que se ha dicho de lo que ocurrió en aquel pub ha sido siempre la versión del ministerio. No hemos conocido la otra. Estaba José Luis Corral, un policía nacional, en estado anterior a la jubilación.
Todos estamos en el pub celebrando un cumpleaños. En ese momento entró el ministro, los escoltas y el señor Koldo. Entonces algunas personas dijeron: ha venido el tren. Entonces el señor Koldo le dijo a los escoltas a identificar a ese.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'Animac ha batut rècords i avui volem parlar més. I ara parlem de l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que ha tancat la seva 28a edició amb una xifra rècord de 30.000 espectadors entre assistents a les projeccions, tallers i d'altres activitats. De fet, el certamen ha fet ple a totes les conferències i la seva directora, la Carolina López, n'ha destacat la seva qualitat. Amb ella en parlem sobre el tema. Carolina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem que la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac, ha durat 4 dies i ha projectat moltíssimes pel·lícules, en aquest cas també organitzant diferents tallers i exposicions, no? Tota una sèrie d'activitats.
Sí, han estat 4 dies plens d'activitats, a més per tot tipus de públic, des del públic familiar, sobretot, al cap de setmana, projeccions com la pel·lícula Linda Belle Poulet, per exemple, una producció francesa molt divertida i artísticament una meravella. També hem tingut tot un públic dintre i fora de la ciutat, jove, un públic adolescent, que ha vingut a veure aquestes pel·lícules, sobretot d'anime, que hem programat, i també un públic de professionals i joves professionals i futurs professionals, amb estudiants d'animació d'arreu, de tot el país i també d'Espanya. Vull dir, hem tingut la presència de 20 escoles, universitats de tot Espanya, amb més de 700 estudiants d'art i animació o de disseny o fins i tot de videojocs. Uh-huh. O sigui que el certamen ha congregat a públics molt diversos i, com has dit, les conferències han sigut l'estrella aquest any a nivell de números, de visites, realment han estat molt ben ateses, jo crec, doncs perquè els ponents han sigut molt potents i han mostrat també el talent que tenim sense sortir de les nostres fronteres. Per una banda, doncs, hem tingut la presència doncs, de professionals catalans com el Toni García, que ens va explicar com s'aplica la intel·ligència artificial en els processos de producció d'una pel·lícula com la que va dir fa 3 anys d'Atacar los tres mosqueteros, que és més un tema d'indústria, no? També hem obert aquí una línia AnimacTech per explicar tots els temes tècnics i tecnològics, no? Com combinar-los amb aquesta creativitat en la qual hi creiem molt, humana, lògicament. I després també doncs, en aquestes conferències vam tenir el director d'art de Robot Dreams, uh-huh, el José Luis Ágreda, que com saps Robot Dreams és la pel·lícula que està nominada als Premis Òscar. També va passar la productora que ha guanyat un Premi Goya amb una pel·lícula, amb un curtmetratge que vam tenir, que és Tu Virto, no Tu Vir, però és que a més és la productora del Sueño de la Sultana, una pel·lícula que vam projectar com a part de la retrospectiva que li vam dedicar a la Isabel Erguera, i també una exposició amb tots els originals fets al llarg de pràcticament 15 anys, no?, d'aquesta pel·lícula fabulosa i única, que és El Senyor de la Sultana, d'Isabel Erguera. I ella també va donar una conferència, que també va estar molt ben atesa, i també una de les conferències que va agradar molt va ser la de la Núria García Blanco, que és una realitzadora, productora magnífica, que ha estat 10 anys amb una de les productores més top europees i que a Irlanda, i que es diu Cartoon Saloon, per als que coneguin, és una grandíssima productora amb un ADN molt artístic, a més, i ella doncs, ha dirigit la seva primera sèrie, que es titula Silly Sundays, i ens la va venir a presentar i parlar de com havia treballat tot els temes artístics i també del tema de la no violència amb els infants, fins i tot
amb frases o amb situacions que tenim molt interioritzades com a normals, no? Uh-huh. I que creen doncs unes relacions de poder a vegades, o de no entendre o de no escoltar lo suficient. I va ser molt, molt interessant, la uh-huh. veritat. O sigui, jo crec que les conferències han estat molt interessants, i després, com sempre, doncs, les projeccions, la joia de la corona de l'Animax són els curtmetratges, perquè ja saps que són les seccions oficials, estan composades les nostres tres seccions oficials de curtmetratges guanyadors. Jo crec que el públic té molt bon gust, només tenim premi de públic, però realment van fer una tria fabulosa de totes tres seccions, de petit animat, fototalent, que són pel·lis d'escoles d'arreu del món, i també de curtmetratges, i també són unes sessions que van generar molt, molt interès.
Uh-huh. A més, si parlem de públic, hem de parlar de rècord d'espectadors, no? I també de que és l'edició potser, diguem, la més diversa, no? Perquè heu trencat barreres amb aquesta edició, amb aquest certamen, i ho heu fet a través de que tot el públic pugui accedir, no? A través de la introducció del llenguatge de signes i també la programació de sessions especials per persones amb trastorn de l'espectre autista. O sigui, al final us heu adaptat, us heu obert camí, en aquest cas també, i heu fet que estigui accessible per tothom, no?
Sí, aquesta ha sigut la idea. O sigui, hem adreçat la diversitat, per una banda, des de la pròpia programació de pel·lícules, doncs, per exemple, amb una sessió LGTBIQ+, no? Amb aquesta sessió també doncs, d'Animac Tranqui per persones neurodivergents, amb tot un seguit de continguts, o fins i tot que han recorregut transversalment tot el programa, no? La multiculturalitat, també, de llengües, amb El sueño de la sultana, que és una pel·lícula que té cinc llengües diferents, no? En un mateix llargmetratge, o d'altres títols, no? De llargmetratges, de curtmetratges. També ho hem adreçat a través de xerrades. És molt important no només mostrar les pel·lícules, sinó també parlar, no? De com arribem, no? De com arribem a aquesta diversitat. Per això han vingut l'associació, representants de l'associació MIA, que és Mujeres en la Indústria de l'Animació, que ens van parlar de dades, que ens va parlar de com s'està incorporant la dona en llocs de responsabilitat, no? Dintre del procés de producció a nivell indústria. Ens van, com a exemple, van portar un cas d'èxit, perquè elles tenen, a més, bueno, doncs tot un programa interessantíssim de suport, d'ajut a les dones que volen dirigir, perquè dones hi ha moltes en la indústria, però en tasques de direcció menys, moltes menys, uh-huh. I aleshores ens van venir a mostrar doncs, un cas d'èxit, que és Rock Bottom, que és una pel·lícula produïda de producció catalana, produïda per Alba Sotorra. Va venir la seva directora, la cap d'animació, també, per explicar-nos una mica doncs, com això, no? com havien arrencat aquest interessantíssim projecte sobre la vida, la música del Robert Wyatt. A banda d'això, d'aquestes xerrades, d'aquest esmorzar que vam tenir de diversitat, on molts autors, productors, ens vam plantejar, no?, en quin punt estem, quant camí ens queda per recórrer, o sigui, per una banda, celebrar el que ja s'ha aconseguit, però encara reivindicar el camí que queda per recórrer, o fins i tot també com la tecnologia ens pot ajudar a fer els continguts d'animació i de videojocs més assequibles, no? Va venir l'Enrique García, de Fundació Nocia, a explicar-nos com això es podia fer a través d'unes armilles hàptiques, o sigui, tecnologia punta, no? I, per una banda, doncs això, no? Com et dic, parlar del tema, i la tercera és la que comentes, de fer accessible a un públic més gran de l'habitual els nostres continguts, mm-hmm. que no necessàriament, a vegades sí que han sigut continguts pensats en un col·lectiu, com és el cas, per exemple, del taller que va fer aquest mateix Toni García amb nanos del col·lectiu de Down Lleida i d'altra gent, perquè també van haver-hi estudiants que van estar formant part d'aquest taller, i també un gran animador, que és el Lluís Viciana. Vull dir que va ser un taller molt maco. En aquest cas sí que he pensat per aquest col·lectiu, però van haver-hi d'altres sessions que eren pel·lícules que podien perfectament, que formaven part del programa, però que es van fer accessibles, com dius, doncs amb la llengua de signes o amb subtitulats per sords, etc. Aquí, la veritat, va ser un camí molt bonic, perquè vam aprendre molt de les institucions que fan una feina molt loable, que ha portat molts anys fent això, no? I que realment ens van ajudar molt a entendre com funcionen els col·lectius,
com ens podem adreçar amb ells, quin tipus d'habilitat necessitàvem, i des de doncs, el propi Down Lleida, després totes les institucions de la ciutat, de l'Ajuntament de Lleida, ens van ajudar moltíssim, i també Fundació 11. Hem après moltíssim aquest camí i a mi m'encanta, perquè jo trobo doncs, que hem iniciat un camí que jo vull que continuï doncs, el fet que aquestes sessions puguin ser més accessibles per tothom.
Per tothom, exacte. Exacte, i a més no és un festival només per nens, no? Parlàvem dels estudiants d'aquestes escoles que han pogut assistir i conèixer de primera mà l'Animac, però també és per adults, o sigui, hi ha molta varietat de públic, no només per aquestes persones i aquestes sessions especials de les que parlàvem, sinó també en qüestions de franja d'edat, en projeccions que tracten temes també amb sensibilitat, no? I amb una imaginació desbordant, com dieu, sense límits de llenguatge. Al final, doncs, tot el públic pot assistir, tant adults com més joves, com públic més petit, no? Més nens i nenes, i és accessible doncs, per tothom. Sí que és cert que un dels punts destacats que us fan especials o que dieu que us fan encara més especials és la localització del festival, el fet de que es faci a Lleida i que sigui un punt de trobada doncs, fora de les ciutats més grans i fora del públic més ampli, no? En aquest cas, que es faci a Lleida doncs, fa que sigui com més íntim i a la vegada que vagi realment qui vulgui anar, no?
Sí, quan els públics, et diria que el 80% del programa de l'Animac és per joves i adults. Uh-huh. O sigui que ho tenim claríssim. Des de fa molts anys, a més, el festival té ja 28 anys. Des de fa 28 anys nosaltres estem programant animació per un públic jove i adult, principalment. I després, quan a la localització del festival, efectivament, i no només és el nostre cas, sinó que la majoria de grans festivals o els festivals més notables de cinema i d'animació arreu del món es fan no precisament a les capitals o a les ciutats grans, clar, perquè és en una ciutat mitjana i fins i tot petita on funcionen millor, perquè es tracta de crear, de que sigui un punt de trobada, de crear un ambient, i en una ciutat gran moltes vegades queda dissol, no? Uh-huh. aquest ambient d'aquest festival. I en el cas de Lleida, doncs, ve moltíssima gent, són uns dies que ve moltíssima gent d'arreu i que troben en l'Animac un lloc de trobada pues, entre el públic, els artistes, els professionals, i es crea aquest any, especialment va haver-hi un ambient fabulós. I precisament el que, sobretot després de la pandèmia, el que hem promocionat o volem, i jo crec que ho hem aconseguit, és que sigui un punt de trobada, perquè les virtualitats estan molt bé, ens ajuden moltíssim, però no hi ha res tampoc doncs, com trobar-te cara a cara amb la gent, i sobretot en un ambient de veure, de consumir cultura, de parlar-ne, d'un lloc de debat, d'aprendre i de compartir experiència.
Exacte. En quin moment diríeu que es troba en aquests moments l'animació catalana, tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya? Com ho veieu i com veieu el futur, també?
Doncs en aquests moments, i gràcies en part doncs, a aquesta nominació dels Premis Òscar de Robot Dreams, que és, com saps, una coproducció catalana, està tenint una visibilitat brutal. Hi ha moltíssima indústria que té una tradició molt gran, tenim molts bons productors a Catalunya i a Espanya també. És una indústria que està en creixement constant, perquè no només agafa les pel·lícules, els curtmetratges, els llargmetratges, sinó que també l'animació s'expandeix a tot un seguit de nous formats, no? Immersius, formats interactius, els videojocs, o sigui, que és un àmbit que està a nivell industrial molt en expansió i que creativament doncs, hi ha més propostes que mai, hi ha més llenguatges. Nosaltres des d'un lloc privilegiat que és l'Animat, perquè rebem pel·lícules de tot el món i moltíssimes pel·lícules també d'escoles, d'estudiants
que tot just han fet la seva pel·lícula de graduació, i és un termòmetre fabulós per veure què és el que interessa a la gent més jove, el que és ja doncs, present, futur, no?
Uh-huh.
I aquí veiem precisament doncs, que s'han multiplicat les propostes i la qualitat és fabulosa. A Catalunya tenim moltíssimes escoles d'animació que abans, doncs, no sé, fa 10-15 anys realment es podien comptar amb els dits d'una mà, i ara s'han multiplicat, i això també fa que la qualitat pugi moltíssim.
Mm-hmm.
I a més, que és una indústria molt internacional i sempre ho ha sigut. O sigui, és la indústria més internacional audiovisual que tenim, o cinematogràfica, que tenim a Catalunya i segurament també a Espanya. Vull dir que des del començament ja es procuren coproduccions amb països europeus, amb Canadà, Estats Units, amb Xina, fins i tot. Vull dir que és una indústria que d'entrada té un caràcter molt internacional, i aleshores les nostres IPs, per exemple, bueno, Intellectual Property, els nostres personatges, o com els vulguis dir, es passegen i viatgen per tot el món. Les tres bessones, per exemple, doncs, que vam tenir la Roser Capdevila precisament aquest any com a premi trajectòria, i doncs han estat distribuïdes a 140 països i traduïdes a 40 llengües. És difícil trobar segurament una pel·lícula o una sèrie. Sí que és veritat que tenim ara, comencem a tenir també sèries d'èxit, no? Però que realment d'aquesta sèrie ja fa uns quants anys, perquè és dels 90, i això, no? I fins i tot abans d'aquestes tres bessones, doncs també hi han hagut personatges doncs, que han triomfat també més enllà de les nostres fronteres.
Mm-hmm. Sí, parlem d'èxit, de professionals que cada cop, i això és molt positiu, doncs es volen dedicar i volen apostar per això, i també doncs, d'aquest èxit de les tres bessones, no? Que sembla que mai passa de moda, i també està molt bé doncs, que els nens i les nenes recuperin els mateixos dibuixos que han vist potser els seus pares, els seus germans i familiars seus de fa tants anys, no? Al final, doncs, que s'hagi donat aquest premi trajectòria a Roser Capdevila també és una senyal de que funciona el sector i de que hi ha esperança de cara al futur per tots aquests professionals que vulguin apostar i presentar els seus projectes. Així que, boníssima senyal i també sabent que l'Animac any rere any, doncs, acaba aconseguint xifres de rècord i moltes activitats per davant. Així que moltíssimes gràcies, Carolina, per parlar-nos de l'edició d'enguany, i ara a preparar la següent, que segur que venen moltes més novetats i molts més projectes per endavant. Gràcies.
Sí, i tant, ja estic preparant la propera, ja tenim moltes idees. Nosaltres a l'Animat apostem moltíssim pel jove talent i per aquests projectes que encara s'estan couent, que encara s'estan preparant.
Uh-huh.
Per això tenim una activitat que es diu Incubator, on fem una selecció de projectes que ens envien i els presentem davant d'un panell d'experts.
D'acord.
Aquests projectes, més endavant, molts d'ells arribaran a port i es duran a terme i seran noves sèries, noves pel·lícules, llargmetratges o curtmetratges, i és una activitat que ha anat creixent en qualitat i en quantitat. I que també, parlant de tot aquest talent local, mostra que hi ha una generació nova que ve amb moltíssimes idees i que ens està obrint l'horitzó amb aquests nous projectes, nous personatges, noves històries, i que des de l'Animac ens encanta donar cabuda en aquesta activitat que és l'Incubator. I aquest any ha sigut, dèiem que les conferències havien estat plenes tots els dies, però és que l'Incubator va haver-hi tanta gent divendres que vam haver de posar una senyal de vídeo i allotjar una sala al costat, perquè la gent és que no hi cabia, i hi havia gent que
no
havia
vingut
principalment per veure aquests projectes. O sigui que si parlem de la sessió que ha estat més plena, ha sigut aquesta de l'Incubator, dels nous projectes de sobretot d'artistes emergents.
Això és boníssima senyal i bones notícies de cara al futur, també. Sí. Moltíssimes gràcies, Carolina. Que vagi molt bé.
A vosaltres. A tu. Adéu, adéu.
I ara volem parlar d'una història personal, en aquest cas d'una història de viatges, podem dir. En parlem amb la Lia, que és una noia gironina que porta un any i mig vivint a Islàndia. Amb ella volem parlar de com és la vida allà, què és el que la va portar a anar-se'n tan lluny i si té intenció o no de tornar-hi. Lia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, per què vas marxar a Islàndia?
Doncs mira, perquè era un país que ens agradava molt. Ja hi havíem anat diverses vegades com a turistes, tant a l'hivern com a l'estiu, i cada cop que hi anàvem ens entrava més ganes de tornar. I al final vam dir, doncs mira, ja ens traslladem a viure allà.
Per què? Amb qui vas anar?
Doncs amb el meu marit i amb la nostra nena de 2 anys i mig.
Mm-hmm. Suposo que una mica complicat el fet d'anar tan lluny amb una criatura tan petita, el fet de canviar doncs, horaris, rutines, o us vau adaptar ràpidament?
Doncs la veritat és que t'adaptes molt ràpidament perquè bueno, la conciliació familiar a Islàndia és molt bona, els horaris de feina i tot en general està molt pensat doncs, per les famílies, per tenir nens, allà la gent té fills doncs, de molt joves ja, i no va ser una dificultat, al contrari, va ser un canvi cap a millor.
Mm-hmm. Un canvi d'aires, no?, el que volíeu fer.
Sí, 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 mira, viure una aventura i a veure fins quan ens estem aquí.
I teniu pensat tornar en un futur pròxim o voleu viure ja una temporada llarga encara?
Doncs la veritat és que no ho sabem, no tenim cap idea de moment, ens deixarem portar una mica, però sí que sabem que en algun moment tornarem. Mm-hmm. Però també volem que la nostra filla pugui tenir una mica d'arrels catalanes.
Mm-hmm. I clar, ara m'explicaves aquesta conciliació, aquesta facilitat, no potser a Islàndia, pel que fa als pares i criatures. Clar, com és la vida allà? Estem parlant d'Islàndia, clar, no parlem d'un país que estigui aquí al costat nostre, sinó parlem d'algú molt més enllà, no? Com és allà el dia a dia i què és el que més us va costar?
Doncs la veritat és que sí que és bastant diferent, tot i que sigui un país europeu, bueno, dins de l'espai d'Europa, és una cultura molt diferent, tenen una mentalitat bastant tancada, tot i que són molt educats i tot és com molt fàcil, no? La seguretat, la feina, tot en general és molt fàcil allà. Sí que són bastant tancats en quant a relacions socials i això ens ha costat una mica perquè aquí estem acostumats, doncs, bueno, no sé, doncs, som molt més oberts en aquest sentit, fer amics és molt fàcil, no? Tot, sempre doncs, la vida es fa molt a fora, a les terrasses, a prendre alguna cosa, allà mm-hmm. No, allà es fa molt vida a casa, cadascú a casa seva, tot ja està molt tancat a la tarda cap a les 5 o així, ja tot tanca, és bueno, un altre estil de vida i això sí que ens ha costat una mica.
Mm-hmm. Una mica més avorrit, no pot ser?
Sí, exacte. Comparant amb la vida que es porta aquí, podria dir que és més avorrit en aquest sentit. Llavors tens accés a altres coses i altres coses positives, diguéssim, no? Però en aquest sentit sí que és més avorrit. Socialment és més avorrit.
I el fred, què tal el porteu?
Pues la veritat és que bé, la veritat és que no ens molesta, no fa molt, molt fred, és més que res el mal temps, que això sí ens molesta bastant, i la foscor a l'hivern, però llavors veiem quan esteu aquí a l'estiu a 40 graus i d'allà doncs estem fresquets i bé.
Exacte, també veieu la part positiva en aquest aspecte.
Sí,
parlaves d'aquesta foscor a l'hivern, clar, a quina hora es fa la nit?
Sí, pues ara que és com el pic, no? Que ara serà el solstici d'hivern, doncs el sol surt cap a les 11:30 i es pon a les 3:30.
Déu-n'hi-do.
Molt poquetes hores i a part el sol es queda a l'horitzó, no puja molt en l'aire ni escalfa, és com una llum molt suau i això sí que es nota bastant.
Això és complicat, pels que vivim aquí a Catalunya, a Espanya, no veure el sol ens deprimeix, si un dia plou ja ens deprimeix una mica. Imagina't, amb una temporada llarga, un període d'hivern com els que viviu allà, doncs també bastant depriment, bastant complicat en aquest aspecte, sí, sí.
Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, ens aprenem vitamina D i fem coses per intentar estar a l'àrea lliure el màxim temps que podem durant les hores de llum i ja està, i després cap a casa.
Clar. I a què us dediqueu?
Doncs el meu company és dentista i jo sóc fotògrafa.
Uh-huh. Ideal pels paisatges que teniu allà, no imagino?
Sí, clar, exacte. És com pels fotògrafs, com jo, és el paradís.
Perfecte, exacte.
Sí.
I tant que sí. I porteu a la... No sé si m'has dit que és una nena o un nen, el vostre fill?
Sí, una nena.
Una nena.
Sí.
La porteu a l'escola i tot igual, no?
Sí, sí, sí. La portem a l'escola. Ella fa ja doncs, un any que va començar. Aquí no comencen tan aviat a la llar d'infants com a Catalunya, perquè les baixes de maternitat són més llargues i en aquest sentit ja, doncs, com deia, la conciliació familiar és molt, molt positiva. Però fa un any ja que hi va i ella pues, ja parla islandès i s'ha adaptat molt bé. I sí,
són esponges, els nens.
Sí, sí. Ho aprenen
tot molt, molt fàcilment. Vosaltres també o no?
Nosaltres estem aprenent, però com per la nostra feina no necessitem... Jo treballo sobretot amb gent de fora, d'Islàndia, per tant, no el necessito, no m'estic aprenent tant, però sí que a poc a poc vaig fent... Però clar, ja es passa 6 hores al dia a l'escola, llavors és una immersió lingüística total, no? Llavors doncs ja l'ha pres molt ràpid.
Clar. I el fet de... No sé si m'ho he explicat, el fet de per què Islàndia i per què no un altre lloc?
Doncs mira, bàsicament perquè vam anar un any de viatge, ens va agradar molt, vam tornar el següent any i vam seguir tornant, vam decidir viure-hi. No per cap motiu concret. Mm-hmm. També hem viatjat a Noruega i altres països nòrdics, però no sé, jo crec que pels paisatges i per com és la gent, hi ha molt poca gent, és un país que hi viu molt poca gent, aleshores ens agrada molt aquesta sensació de més de solitud, d'estar en contacte amb la natura molt salvatge, no? Una mica aquesta
tranquil·litat que a vegades anem buscant i que per aquí a prop a vegades és difícil de trobar-la.
Sí, sí, exacte.
Doncs, Lia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta història, que sempre ens preguntem, no?, què és el que porta una família a marxar fora, i en aquest cas tan lluny com és a Islàndia, i adaptar-se a aquesta altra vida, perquè al final és una altra vida completament diferent. Veurem també, estarem pendents a veure quan torneu i com és aquesta tornada. I que vagi molt bé a fotografiar Islàndia per tot arreu i amb tots aquells paisatges preciosos que teniu. Tant de bo poguessin venir i fer una escapada a Islàndia.
Quan vulgueu, ja esteu convidats.
Gràcies, Lia, que vagi molt bé.
I a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Avui, diumenge, us desitgem que acabeu de passar un molt bon dia i nosaltres tornem la setmana que ve.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.